Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat. Molt bon dia, hola, què tal? Com estem? 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui dimecres 12 de desembre. Avui a la ciutat parlem de l'operació Grèvol. El cos de Mossos d'Esquadra, i coincident amb l'arribada de les festes, posa en marxa l'operació Grèvol, un dispositiu de ciutat que aquests dies compres s'aplica a tot Catalunya, tenint en compte les particularitats de cada zona. Vindran els Mossos avui a explicar-nos-ho. La Fundació Creu Groga organitza per tercer any consecutiu la Christmas Race. Avui a la ciutat ens en venen a parlar, també des de la Fundació. I a partir de les 11 del matí, com cada dia farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Miquel Campoy, la Teresa Márquez, el Jaume Torrent, el Fernando Vallabriga i el Francesc Membrives. Salutacions, un dia més de qui us parla aquesta hora, el meu nom Sònia Muntanyola. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica en la jornada d'avui esperem que estigui força tranquil·la. En conjunt dominada pel sol, però amb restes de núvols baixos que aquest matí seran més abundants al Maresme Nord i aquesta tarda tornarien a augmentar també cap al sud de la comarca, especialment cap a últimes hores. En tot cas, seran núvols poc importants que no deixaran precipitacions, mala visibilitat, molta humitat i vents que bufaran fluixos. Aquest matí, de component entre el nord i el nord-est, aquesta tarda giraran cap a component est. Vents, per tant, de mar cap a terra, que faran que la temperatura baixi una mica. Avui les màximes on més pujaran cap als 15, molt estirar 16 graus després que ahir es freguessin els 18, novament en alguns sectors de la comarca. Pel que fa a l'estat del mar, avui continuarem amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el que s'espera és que tinguem un dia encara amb restes de núvols baixos, poc importants, en conjunt dominat del sol. Els vents que bufaran al matí fluixos del nord-nord-oest a la tarda reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat sobretot cap a la costa del Maresme Nord. Això també farà que en aquest sector del litoral la situació marítima s'alteri i durant la tarda tinguem maror amb algunes àrees de forta maror cap a la recta final del dia. A la costa sud de la comarca també tindrem maror durant tota la jornada. Les temperatures demà baixen una mica durant la nit, mentre que les hores centrals del dia més o menys seran com les d'avui. Pel que fa a la predicció, de cara a divendres arribarà una línia frontal una mica més activa, amb núvols abundants durant bona part de la jornada i amb precipitacions que ens afectaran durant la matinada i el matí, de caràcter feble i dispers aquí a la costa, però plourà. Divendres haurem de fer servir el paraigua, especialment durant la primera meitat del dia. De cara a la tarda ja no. De cara a la tarda s'espera un temps encara amb restes de núvols, però ja sense precipitacions. Destacable de divendres, el vent de component sud-oest, que serà moderat a fort a bona part de la costa de la comarca i que farà que la mar s'alteri amb onades que podran superar els 3 metres d'alçada de cara a la tarda de divendres principalment. Per tant, precaució a la zona marítima perquè la mar s'alterarà i força.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si heu de fer servir el transport públic, atenció als usuaris de la línia R2 sud de Rodalies Catalunya, retards que poden superar els 30 minuts per una incidència en un tren a l'entrada de l'estació de França. Normalitat a la resta de línies, de Rodalies, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils, de la Generalitat, normalitat a aquesta hora. D'altra banda, però, recomanar als que vulgueu presenciar el clàssic Barça-Madrid, que davant les mesures de seguretat entorn al Camp Nou, aneu amb temps, a peu sempre que us sigui possible, o amb metro, que es reforçarà avui. El tram baix també reforça el servei, augmentant el nombre de tramvies i afegint-hi algun de doble. Recordeu que els últims convois de metro i de tramvies avui surten de les respectives estacions d'origen a les 12 de la nit. I a aquesta hora saludo la meva companya Naomi Esteve. Què tal, Naomi? Bon dia.
Bon dia, Sònia.
Què diuen a comarca?
Doncs bé, a comarca comencem amb una molt bona notícia perquè Adif ha anunciat que invertirà 12,8 milions d'euros a protegir de les onades la via del tren de la R1 entre el tram comprès entre Mataró i Cabrera de Mar, que és aquest tram que sempre, doncs, quan hi ha temporal, sí, pateix afectacions. Això, i sobretot en els darrers temps que ja hem tingut aquests temporals marítims que han provocat de forma reiterada interrupcions inversions per inundacions i afectacions al sistema d'electrificació i les instal·lacions de seguretat i comunicacions i que comporten doncs, retards en tota la R1 del Maresme. L'empresa decidirà reparar aquestes proteccions de les esculleres i construirà dues capes de trencaones en un punt en el qual el tren passa pràcticament al costat del mar, perquè sí que és veritat que aquest tros entre Mataró i Cabrera és el tros que les vies del tren són més arran del mar, perquè pràcticament allà no hi ha platja.
Vaja, que quan hi ha temporal es pateguen les onades pràcticament
en
a la
el
via.
Tren, sí, exacte. Sí. Doncs bé, les obres s'iniciaran, segons Adif, en un període breu de temps i tenen un termini d'execució aproximat de 9 mesos. S'actuarà amb més de 2,2 quilòmetres de la línia i les feines es duran a terme sense afectar les circulacions dels trens, a priori. No tenen per què afectar. Potser sí que patim algun retard, perquè això sempre passa, però no afectaran. Recordem doncs, també això que dèiem al principi, que els temporals, sobretot dels dies 23 i 24 d'octubre, es van registrar onades de més de 3 metres que van fer interrompre el servei de Rodalies. Després d'aquests dies de temporal, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, va decidir dissenyar un pla d'actuació doncs, per reduir aquesta problemàtica, reparar els danys causats i aconseguir que les condicions climàtiques adverses no generin més efectes negatius sobre aquestes instal·lacions.
Molt bé, Naomi. Què més?
Doncs bé, portem una altra notícia, en aquest cas també de Mataró, perquè dues dones de 32 i 38 anys amb domicili a Mataró han estat detingudes com a presumptes autores d'un delicte d'explotació sexual a menors. El passat febrer, les dones van captar en una discoteca a una jove que estava de visita a Barcelona, li van oferir una falsa oferta de treball com a relacions públiques, la menor va acceptar-ho i es va traslladar a viure al domicili d'aquestes captures. Dies després, però, va ser drogada i forçada a mantenir relacions sexuals amb homes i entregar els diners a les dones que l'obligaven a fer aquests actes sexuals. Si es negava, la jove alguns cops era amenaçada amb una arma de foc. El passat 10 de desembre, Mossos d'Esquadra van establir un dispositiu que va permetre detenir aquestes dues dones. El mateix dia es van realitzar diferents entrades i registres en domicilis de Mataró i Barcelona, on els agents van requisar una arma de foc i 7.650 euros en efectiu. Les detingudes van passar a disposició judicial l'11 de desembre i el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs i mesures cautelars.
Déu-n'hi-do.
I acabem amb una bona notícia, si més no una notícia d'aquestes de Nadal que ens agrada, solidàries.
I tant.
Perquè el Molí d'en Puigverd ha llançat una nova iniciativa solidària juntament amb Còndor per fomentar la inserció laboral. Es tracta de la Caixa Sorpresa, que és un lot de mitjons infantils que ja està a la venda online. Segons explica la Fundació, cada caixa sorpresa és diferent i el client doncs, pot decidir si vol comprar 3 parells de mitjons o 6 parells de mitjons, la talla que va des dels 0 als 14 anys. El disseny i el color dels mitjons varien i són part doncs, d'aquest factor sorpresa de la caixa sorpresa. No saps el que estàs comprant. Només pots decidir això, la quantitat i la talla per al nen. El Molí d'en Puigverd destaca que l'objectiu de la iniciativa és oferir oportunitats laborals a persones amb trastorn de salut mental. Des de la direcció de Còndor Empresa d'Arenys, qualifiquen d'il·lusionant la iniciativa i consideren que suposarà un nou pas en el sector per continuar amb el projecte social. Per tant, els mitjons, que és un regal tant de Nadal,
tant.
Ja ho sabem.
Mira, que en aquest cas una caixa de mitjons solidaris. Molt bé, Naomi, doncs fins demà, que tinguis un bon dia.
Fins demà.
Si entreu al web radiocalella.cat com a destacades, el Club Atletisme Calella, que reacciona contra la reforma de la muntanyeta, diu que serà la desaparició de l'atletisme a Calella. I també com a destacades, la Fundació Habitat Solidari, que tanca la compra de 12 habitatges per un import total d'un milió d'euros. I fem una lectura ràpida de titulars d'aquesta hora del matí a la premsa d'avui. Diu el Punt Avui, Torra i Sánchez tornen a parlar després, un any després. El periòdico Torra topa amb les xifres del pressupost i a La Vanguardia diu Sánchez ofereix a Torra donar resposta a la crisi política. I de la premsa que es publica al conjunt del país, El País a la portada diu que els Estats Units volen ampliar la seva presència a Rota amb un 50% i El Mundo, que diu que Sánchez contenta Torra i enfila una investidura Frankenstein. Això és el que diu El Mundo avui. 10 i 13, fem una pausa. El cos de Mossos d'Esquadra, i coincidint amb l'arribada de les festes nadalenques, posa en marxa l'operació Grèvol. Avui a la ciutat en parlem amb el caporal Lloret Silva, que és el coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica Policial de l'Almaresme, i amb el Josep Pujades, agent dels Mossos d'Esquadra de Pineda i de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat. Amb ells en parlem d'aquí a uns minuts.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Nadal 2019. Campanya Passejant per Europa. Campanya dels sumaquilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el sumaquilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això, en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Doncs ja som als nostres estudis, avui molt ben acompanyada i molt segura. Molt segur, ens sentim molt segurs avui perquè ens acompanya el cos de Mossos d'Esquadra. Tenim el caporal Lloret Silva, que és coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica de l'Almaresme, en aquest cas,
sí,
de Terenys, no?
Arenys de Mar i la policia de Cito de Pineda. Sí.
Què tal, Llorenç?
Molt bé,
dia.
Encantat d'estar amb vosaltres de nou aquí.
I el Josep Pujades, que és mosso d'Esquadra, i en aquest cas la persona que està al capdavant de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat. O que treballes a l'oficina de relacions...
Treballo a l'oficina, perquè de fet el jefe és en Llorenç.
Ah, el jefe és així.
El coordinador sóc jo. El coordinador. I hi ha el Josep i la Sara, que també està fora de veient-se.
Estem a les portes de les festes de Nadal. Això vol dir que són dies de molta compra i vol dir són dies de portar potser més diners del que és normal al damunt, tot i que ara hi ha molts mitjans de pagament, no?, que ara en parlarem, que a vegades no tot és portar diners al damunt. I això vol dir que la gent que vetlla per la nostra seguretat doncs està més al tanto que mai. I per això poseu en marxa l'operació Grèvol com cada any, no?
Sí, abans hi estava comentant el Josep que aquest és el desè any, val? Sí. Que s'inicia aquesta campanya nadalenca. Com en anys anteriors, a partir d'aquest cap de setmana, el Josep amb altres companys aquí de la comissaria de Pineda, a nivell d'aquí de Calella, doncs iniciaran un patrullatge mixt per la zona del que és el carrer Església, és l'eix comercial, sí, principal d'aquí de Calella i també doncs, atendran aquestes demandes que pugui haver-hi a nivell de requeriments o també d'atenció ciutadana a nivell de peu de carrer. Uh-huh. Val? Evidentment també doncs, sabem que en aquesta època doncs, hi ha un increment de vendes, interessa també doncs, difondre el Consell de Seguretat, diversos, tant com per ciutadans de peu que van a comprar, que porten diners a sobre, com podria ser també per comerciants, com podria ser també de cara a la prevenció de robatoris entre el domicili, que és un dels eixos fonamentals de tota la tasca que porta a terme Mossos d'Esquadra.
Entenc que aquesta operació Grèvol, Josep, com deia el Llorenç, és mixta. Sí. Aneu un mosso i un policia local,
correcte,
no?, en aquest cas.
Sí, com cada any. De uh-huh. fet, sempre és una col·laboració que es fa des del cos de Mossos amb la policia local de Calella. El patrullatge bàsicament és carrers Església, però també els carrers dels voltants. Intentem protegir tots els comerços de Calella, però clar, està majoritàriament concentrat.
És on està més concentrat.
Carrer
no?
Església, sí. I sempre és un company de policia local, un company o una companya de policia local i un company o una companya de Mossos. Gairebé sempre seré jo, però també estarà alguns dies la Sara i algun altre dia o algun altre company.
Ara, avui en dia, hi ha molts mitjans de pagament. No cal anar amb molts diners al damunt. Tenim moltes vies per pagar, tot i que és veritat que la gent gran ho té més complicat en el sentit de que doncs, això de les tecnologies no ho tenen tant per la mà, no? Que potser són el punt de mira dels lladres, la gent gran?
Bé, sabem que la gent gran, per desgràcia, és un col·lectiu potencialment víctima de determinats tipus de fets delictius. De fet, el mes de novembre doncs, es va fer la campanya de Vetus, que també és la campanya Pensió Segura.
La campanya, perdó?
Campanya Vetus. A nivell policial saps que sempre es fiquen uns noms concrets a les determinades campanyes, no? I Vetus equival a incrementar la presència policial, tant uniformada com no uniformada, en els municipis de tot Catalunya, d'arreu de Catalunya, per tractar d'evitar doncs, la sustracció de les pensions o el robatori de les pensions, bé sigui violència i intimidació a les persones grans, o utilitzant algun tipus d'engany o estafa. Val? Llavors, sabem que a finals de novembre, sobre el 20, del 20 al 25 de novembre aproximadament, sé que sabem que es fa el pagament de la pensió doble, i ja van començar en aquesta campanya. Llavors també el que és informar les persones grans doncs, que el que han de fer, si han d'anar a comprar, és portar la quantitat mínima de diners per comprar aquell producte que els fa falta. Si han d'anar a treure diners de la caixa, doncs no treure una quantitat important de diners. Mirar d'anar, si pot ser acompanyat sempre a l'entitat bancària d'alguna persona de confiança. Si han de fer algun tipus d'operació per caixer, doncs si cal, doncs tanquem la porta del caixer i ho fem amb seguretat. Evitem que tinguem alguna persona al darrere fixant-se aviam si pot agafar el codi PIN de la nostra targeta de crèdit i posteriorment treure'ns la targeta i, evidentment, fer reintegraments de diners, val? Que és una de les modalitats que tenim i de la que parlarem més endavant. Uh-huh. I doncs, tots aquests consells de seguretat bàsics, evitar doncs, que si anem a casa, que alguna persona desconeguda ens entri al portal de casa, val? Si no sabem qui és o veiem alguna persona sospitosa, ens quedarem al marge, mirarem d'anar a algun lloc públic on podem demanar ajuda si és necessari i si cal, pues, agafar el telèfon i trucar.
I demanar ajuda, no? Sí. Jo penso que el Llorenç ha dit una cosa que és molt important, que és demanar ajuda. A vegades, quan tens la percepció de que hi ha algú que et segueix o que hi ha algú que pensa que t'està, no costa res dir, escolta'm, dona'm un cop de mà que tinc la sensació que... No?
Jo sempre dic que en aquests casos és molt bo el fet de poder accedir a un espai públic, a un local públic.
No, puguis, fins i tot algú pel
algú,
carrer que dius,
alguna persona pel carrer,
ajuda'm, sisplau,
ajuda.
Que tinc la sensació que...
Sí,
no?
Sí, sí. Demanar ajuda és fonamental.
Clar, sí.
No, en aquest sentit del que estàvem parlant, per això intentem incrementar la presència policial, no? També uh-huh. perquè la gent trobi la sensació de seguretat uh-huh. de que si qualsevol problema, qualsevol té algú de relativament pròxim al qui pot acudir i dir-li, escolta, em passa això, que si després no és res, doncs millor. No passa
perquè
res.
Aquests dies de compres molt compulsives és quan hi ha més robatoris o no?
Sí.
O potser és quan hi ha més seguretat i per tant hi ha menys robatoris?
Durant tot l'any en tenim, però clar, diguéssim que van evolucionant. No? Mm. Aquí és una zona turística, doncs a l'estiu diguéssim que la gent que es dedica a robar s'especialitzen en els turistes, no? I deixen una mica de banda la gent del país. Quan el turista marxa, no? I arriba la campanya de Nadal, doncs, el que dèiem, el mes passat era el més perillós per la gent gran, no? Perquè era quan cobren la paga doble de Nadal i ja saben que és un bon moment per robar-los. també aquesta època és la que sempre els diem als pagesos d'aquí de Calella i en general, que vagin més en compte a les parcel·les, perquè es fa de nit abans, és quan els obrien les barraques.
Sí, que van venir, per cert, no fa pas gaire aquí a la ciutat i van dir que havien millorat molt moltíssim el tema dels robatoris, eh?
Estem molt
aquí
contents,
al Torrent del Raig.
Estem molt contents, ja que ho hem de dir, sí, que després d'uns anys de fer coses conjuntament amb l'associació de propietaris, sí, i amb la...
Pagesos i propietaris...
Sí, sí. Parlant de propietaris particulars, no? Sí, i també les agrícoles, comercials...
I amb UMAC, que també sí, veurem, tant amb uns com els altres, han servit per millorar, ells han pres mesures, han sigut molt efectives, i realment entre la policia local, l'Ajuntament, Mossos i les associacions, s'ha aconseguit que en aquest camp se reduís molt la delinqüència.
Ara ens deien l'altre dia, ho dic com a anècdota, diu ara hem millorat els robatoris, però ara tenen la problemàtica dels senglars, que els hi fan malbé.
Sí, sí.
Doncs els hi fan, sí, malbé molta collita, no? En fi, sí. Però està molt bé que hagi disminuït el tema del robatori.
Jo et diria, en el tema dels robatoris a Nadal, el que comença a despuntar un altre robatori, bueno, aquest ha estat sempre, però ara s'està agreujant, que és el dels mòbils, perquè ara molta gent comença a pagar amb mòbil. I ara la gent no paga amb targetes, no? De fet, avui és curiós, anava a la mateixa agència bancària a buscar la meva targeta i em diu, bueno, jo això ja no faig servir, sempre faig amb el mòbil. I cada cop realment hi ha més gent que paga amb el mòbil. Per tant, quan et roben el mòbil, t'estan robant quelcom més que en un aparell de telefonia.
Perquè, jo és que no he pagat mai amb mòbil, però quan pagues amb el mòbil... Deus haver d'introduir algun codi.
Tens unes mesures de seguretat. Igual que una targeta. Però és que amb les targetes acaben a vegades tancades.
Sí, sí, i tant, i tant.
La diferència una mica entre el mòbil i la targeta és que el mòbil sí que t'ofereix unes majors mesures de seguretat. Val? Sí. Perquè si va amb empremta digital, doncs és molt difícil desbloquejar el mòbil. No?
Correcte.
Això en aquest aspecte sí que et dona més seguretat. Però no vol dir que potser doncs, t'agafin en el moment que tens el mòbil desbloquejat i et puguin fer una transacció. Però...
Clar, és que amb la targeta de crèdit, si no superes els 20 euros,
és el que anava a dir-vos,
no has d'introduir el PIN, la qual cosa a mi em sembla una barbaritat, perquè de 20 en 20 et poden buidar el compte.
Exacte. Sí. Sobre el tema aquest de les targetes, sabem i som coneixedors, hem tingut en èpoques de l'any, a l'estiu, com deia en Josep, s'incrementa molt l'afluència de turistes i de persones a centres comercials, doncs el típic grup o grup de persones que s'hi que anar a fer furts, sustraccions de les carteres, que s'han sofisticat tant que arriba un moment que només sostreuen la targeta de crèdit de la qual han pogut veure primer o prèviament el codi PIN. Val? Llavors, què fan? Això se'n diu, nosaltres amb argot policial li diem scalping, val? Que el que fan és dos o tres persones, primer assenyalen a una possible o potencial víctima, li fan un seguiment per a l'interior del supermercat i en el moment que surten, doncs, quan va fer el pagament amb el xip de la targeta de crèdit, doncs si supera els 20 euros que s'ha introduït el codi PIN, a partir d'aquí pues, observen, val? Es queden amb el número del codi PIN i posteriorment, bé sigui sortint de caixa o a la zona d'estacionament, li sostreuen el que és la cartera i de la cartera, bàsicament, la targeta de crèdit. Li tornen a ficar dintre i la persona triga un temps en donar-se compte que li han sostret la targeta. Posteriorment, què és el que fan? Doncs se'n van a entitats bancàries, fins i tot s'han arribat a sofisticar de tal manera que el que tenen és una targeta moneder, que el que fan és una transacció directament del que és la targeta sostreta cap a la targeta moneder. Val? D'aquesta manera no porten diners a sobre.
Yeah.
Perquè si, per exemple, detectem o hi ha una denúncia i es detecta amb una persona que porta aquesta targeta sostreta, si porta diners a sobre, sabrem que s'ha fet una transacció i que podem, evidentment, actuar contra aquesta persona. Si no es pot detectar perquè no porta diners, no sabem si ha fet... No tenim un extracte bancari en el qual es pugui dir que s'ha fet una transacció, doncs ens costa una mica més poder actuar sobre aquesta persona.
Però està clar que tenim uns lladres que cada dia són més sofisticats, tenen les mans més fines.
En tenim de tot, del tradicional al que s'ha sofisticat moltíssim, sí, sí. I les estafes per internet i sobretot la cara que estem parlant de les compres, sí, al carrer, però també molta atenció, molta cura amb la compra online.
Pàgines
falses que et penses que estàs a la pàgina oficial d'un servidor tipus Amazon i has entrat una falsa, sí, introdueixes les teves claus i amb això et birlen els diners. És habitual, eh? I en tenim moltes denúncies d'això, moltes.
És el que anava a dir, estem molt desprotegits en aquest sentit, perquè tenim constància que a Mossos teniu moltes denúncies d'operacions online.
De fet, és un dels delictes que creix més a nivell de tot el món. Perquè tot el que és fer un clon d'una pàgina d'una entitat bancària o un clon d'una gran empresa que demana fer uns pagaments a través d'un número de compte i modificar això i ficar un número de compte modificat i enviar un correu o un missatge dient disculpeu, però hem tingut problemes tècnics, envieu-me els diners d'aquestes transaccions que tenim pendents a aquest número de compte. I clar, aquí estem parlant de quantitats que poden ser importants.
Però aquí ja pots començar a sospitar una miqueta, no? Sí. Si t'envien un correu electrònic, ara paga'm un allà...
A vegades és tan senzill com que tu poses, fico un exemple, la caixa, i tu al posar-lo no mires i entres a una pàgina de la caixa i no veus que és la pàgina oficial. Tu no has mirat allà que posa www... I llavors tu vas allà, fas les operacions igual que les faries a la pàgina oficial, però estàs introduint els teus còdics a una pàgina pirata. A partir d'aquí, ells inclús pot ser que t'envien els diners perquè no sospitis.
Ja.
I a partir d'aquí comencen a fer operacions amb la teva compte, això ens havia passat i després sortien que estaven a Lituània, a altres països, o sigui, pot ser que estiguin molt, molt, molt lluny.
El món d'internet és molt global i per tant pot ser que estiguin de saber on.
Tenim la sensació, perdona, que sempre la gent gran, no? I la resta també, de fet, vam tenir un procés d'aprendre, no? Al carrer, que portaven la moneder a la cistella, portaves la cartera a la butxaca,
a l'esquena...
No, aquell cistell com de
palla,
no?
I vull comprendre que el món al carrer era perillós i no es podia anar per la vida alegrament. Ara tenim que fer aquest mateix pas, però online. És a dir, hem d'aprendre que per internet no es pot anar amb la cartera en el cistell o a la butxaca al darrere, no? Has d'aprendre que has de prendre mesures, has de controlar la pàgina que entres, si és la pàgina de veritat, que ens relaxem, estem a casa, traiem la seguretat,
entorn de seguretat,
i pensem que està tot fet i no.
És més fàcil recuperar els diners d'un robatori així tet a tet que un robatori a través d'internet?
Les assegurances de les entitats bancàries ja tenen coberts uns determinats descoberts o fets que es puguin cometre, no? A part que també les companyies asseguradores des de la llar també cobreixen una certa despesa. Si es denuncia el fet, es pot recuperar una quantitat determinada. No sé exactament quina és la quantia total que es pot recuperar.
Aquí que tenim el cas d'una noia que algú va demanar un crèdit en nom d'ella a través d'internet i CaixaBank, el crèdit està fet, ella ha de pagar cada mes i CaixaBank, segons ens van explicar aquí a l'emissora, no se'n fa responsable. I és un crèdit que algú va demanar per ella perquè li va suplantar la identitat.
Això passa, per exemple, amb la compra de terminals mòbils,
Però com pot ser això que algú demani un crèdit en nom teu, que no hi hagi cap moment que hagis d'anar a fer una
signatura? En això nosaltres, com a policia, tampoc podem entrar.
Però em refereixo com que parlem de la inseguretat, no?
Sí.
I dius...
Una mica el problema és el que hi ha, és el que deia en Josep, també, no? Accedim moltes vegades a pàgines determinades, no? I ens fan un clonatge del que és la targeta de crèdit, perquè ens copien la numeració i a partir d'aquí ens fan un doblatge d'una targeta. I amb aquesta targeta tenim un crèdit determinat, és un crèdit real que ens ofereix la nostra entitat bancària. L'entitat bancària no sap si realment qui està demanant aquest crèdit és el titular de la targeta o una tercera persona. A partir d'aquí, com que...
Però estaria bé, estarem d'acord que estaria bé que en algun moment haguessis de passar per l'oficina...
Sí, s'hauria de fer... Jo crec que a nivell d'entitats bancàries potser s'hauria d'actualitzar. Per exemple, el que deies abans tu de les targetes amb el xip.
Sí.
Clar, a mi em sostreuen la meva targeta, però el meu codi PIN no me'l tenen. Si jo trigo a donar-me en compte una setmana que m'han sortit la targeta, vés a saber les compres inferiors a 20 euros que han pogut fer. Això abans nosaltres en deien la targeta calenta. Temps enrere o anys enrere, les targetes de crèdit no tenien aquestes mesures de seguretat, ni codi PIN, ni tenien tampoc el que era el xip. Llavors, quan es cometia un furt d'una targeta de crèdit, les persones que havien sostret la targeta s'anaven a qualsevol comerç i feien compres compulsives dels objectes més cars que hi havia dins de la botiga. Per què? Perquè d'aquesta manera es podien col·locar i guanyar uns beneficis, uns diners. Això se'n deia targeta calenta, fins que arribava el moment que el titular s'adonava compte i anul·lava la targeta. Amb això passa exactament el mateix. Sostreien la targeta i van fent compres inferiors a 20 euros fins que el titular s'adona compte. Llavors és molt important, quan anem a un comerç, sigui el que sigui, a l'hora d'introduir el codi PIN per fer el pagament d'aquests productes que hem comprat, doncs està molt atent si tenim alguna persona al darrere, mirar a tapar sempre, si és possible. Si l'altàfon no té mesures per tapar el teclat del, del datàfon, doncs tapar-ho amb la mà i introduir el codi PIN.
Que això, aquest és un tema també que molts comerços et posen el datàfon allà perquè paguis allà davant, te'l posen cara a tu, però cara a tots els que tens a darrere,
els
no?
Els que tens al darrere poden
és
veure.
Que, clar. És complicat.
És complicat,
hem tingut, algun problema d'aquests, sí. del tema de marcar el PIN. No és dels més habituals, però, bueno, però ha passat, eh?
D'aquest, dels scalpings hem tingut a un centre comercial en concret, no és qüestió de dir noms, val? Hem tingut una problemàtica perquè els datàfons que tenen són molt oberts, val? I era un comerç en el qual sí que durant tot aquest estiu i ja en èpoques anteriors s'havien produït aquest tipus de fets.
Ah, sí? Furt, sí. Concret... Aquí Calella, parlem d'un comerç aquí, bueno,
parlo,
no, no, una cadena genèrica.
Sí.
Llavors, en aquest sí que hem tingut problemes d'aquest tipus, val? El telèfon és molt obert i aquí sí que s'ha pogut constatar, perquè hi ha hagut denúncies i totes recollien el mateix nom de la mateixa entitat, val? Que sí que doncs, degut a aquest sistema obert, doncs era més fàcil poder arribar.
Diguéssim que hi havia gent que tenia capacitat des de distància de veure com marcaves el número. Clar. Llavors, quan sorties et robaven la targeta
i venga.
Dius, bueno, m'han robat la targeta, però no em poden fer perquè no saben el número. Sí que el saben perquè te l'he espiat quan estaves pagant el caixer.
A més que durant una època jo recordo que quan pagaves amb targeta et feien senyal el DNI. Sí. Ara ningú te'l demana.
Aviam, ens va costar també... Estem parlant de la campanya Grèvol.
Sí. Jo, quan vaig començar... Sí, estem parlant de la campanya Grèvol, però tot això sí, t'explico, està dins l'argot del món de les compres.
Et comento, dins la campanya Grèvol, fa 10 anys enrere, quan vaig començar a fer-la jo, un dels consells que donaven sempre als comerços, quan fèiem campanya preventiva, era que s'havia de demanar sempre el DNI per comprovar la identitat de la persona. Val? Era una de les coses que es feien en el seu moment. Val? Conscienciar de que si una persona fa una compra, val? Doncs que t'ensenyi el DNI per comprovar que veritablement és el titular. Això no volia dir que a lo millor que hi ha taxa estigués doblada. Però bueno, si
bueno,
més
però
no,
era un plus.
Si més no s'acredita, però sí que et garantia... No,
però
doncs,
a nivell legal, o sigui, legislativament, el DNI és obligatori.
Doncs ara no te'l demana ningú, Josep.
Correcte, si ho sabem. Jo també compro, sóc conscient.
No ens el demana ningú.
Quan, al moment en què es va passar de l'assignatura a marcar el número PIN, molta gent va considerar que si saps el número PIN és perquè ets tu mateix.
Clar.
Llavors, la mesura del DNI es va anar fent en desús. Però ara no voldria equivocar-me, jo diria que no, en cap moment s'ha legislat per dir que
perquè,
ja no cal.
Perquè no es demani.
Perquè no es demani.
El que passa és que vols començar a vegades a dir, sí, però és que com no ho demana ningú, si el demano jo, estic fent-me com traves a la meva...
Al meu negoci.
Al meu negoci, no? Perquè la gent també som així, és a dir, aquestes mesures són per la meva seguretat, però si m'ho demana m'emprenyo.
Sí.
És veritat, això, tens tota la raó. Et dona la sensació de que igual t'està mirant amb els ulls, no? Que ets una persona sospitosa. Dius, sospitós de què, no?
Sí, sí, sí.
És veritat, això. Bueno, estem parlant, com deia el Llorenç Silva, de la campanya Grèvol, aquesta campanya de seguretat aquests dies. Va, ja per acabar, quatre consells, allò per la gent que ens veu i ens escolta, que són els de sempre, però que cal que els tinguem molt presents, eh?
Bueno,
habitatge.
Jo sí, de Grèvol estem parlant.
Sí,
del Grèvol no hem parlat perquè hem dit només als clients, però també diríem que és una època molt complicada també pels comerciants. Les botigues s'omplen, es queixen després que s'omplen molt i es ven menys, però de fet s'omplen de gent, i els furtadors aprofiten també per robar mercaderia de les botigues. És una època en què sempre diem als comerciants que s'ha d'estar a la guait, perquè quan hi ha molta gent aprofiten per treure-lis mercaderia. Això havien tingut a Calella també problemes importants i s'ha fet molt bona feina els últims anys i ha disminuït molt.
Teniu alguna reunió prèvia, vosaltres, amb els comerciants de Calella?
El que hem fet a nivell nostre ja fa temps que enrere estem dins del WhatsApp, hem creat un grup de WhatsApp en el qual estan totes les associacions de comerciants de l'Alt Maresme o del Maresme, des d'Areny fins a Tordera, i aquí el que fem és publiquem el que es detecta, estem sempre en contacte continu amb ells, i se'ls fan arribar els tríptics informatius. Això ho fem sempre a través de les associacions de comerciants.
Estem en contacte amb totes les associacions, evidentment amb la de Calella. Clar. També des de, ara fa poc, bueno, fa poc, ja farà uns mesos, va canviar la Junta.
Sí, sí, sí. També i el Josep Gallart al capdavant.
Correcte, també he estat parlant amb ells, també amb la resta de la Junta, i intentem això, estar al dia, i si tenen algun problema parlem, i ara a Nadal pues, aprofitarem i parlarem més. Sí.
Clar que sí.
A nivell de productes estrella que tinguin a bon comerç, doncs evidentment aquests productes fica'ls de molt a prop d'on es pugui estar el dependent o la persona que s'encarrega del local. Val? Que a vegades el problema que hi ha és que volem vendre aquest producte i el fiquem a primera línia i potser no el perdem de vista i aquest producte és el primer que desapareix.
Clar. Doncs aquests dies, si aneu per Calella, veureu molt el Josep i per tant, si teniu qualsevol dubte, us acosteu amb ell i escolta'm.
I serà en ple.
I per això estan els Mossos d'Esquadra, la policia, que vellen per la nostra seguretat. Moltes gràcies. Espero que tingueu molt poca feina.
Esperem-ho.
Esperem que tingueu molt poca feina. I que vingueu un altre dia aquí a explicar-nos-ho.
D'acord.
Gràcies, Llorenç. Gràcies, Josep. Fem una pausa i parlem de la Crisma Race, aquesta cursa que prepara la Fundació Creu Groga. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això, en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
Aquest divendres 20 de desembre farem la ciutat en directe i de cara al públic des de l'Espai Mercat. Una bona ocasió per desitjar-nos un bon Nadal i els millors desitjos de cara al nou any. Si voleu venir de públic, hi esteu tots convidats. La ciutat, en directe des de l'Espai Mercat, a partir de les 10 del matí, amb Sònia Muntanyola i tots els col·laboradors del divendres. Us hi esperem.
Radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter @radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios, 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Segona entrevista avui a la ciutat amb la Fundació Creu Groga i en aquest cas amb el Xavier Costa, que és el director adjunt de la Fundació. Què tal, Xavier?
Molt bon dia.
Preparen la Crisma Race per aquest diumenge.
Sí, aquest diumenge fem la tercera edició de la nostra Crisma Race. És una iniciativa, ja et dic, vam començar fa 3 anys i realment nosaltres l'enfoquem com un regal que fem a la ciutat a l'hora de compartir tot allò que fem nosaltres des de la Fundació Creu Groga amb la ciutat. Fem un preu d'inscripció, però és un preu d'inscripció mínim, amb el que nosaltres no guanyem res ni tenim cap benefici. Som una fundació i el que treballem no és per tenir benefici, sinó per fer un benefici social. I intentem que dintre de l'espai que compartim amb totes les associacions, tots col·laborem una miqueta, no? Aquest any serà el primer on incloem, a part de la cursa, incloem altre tipus d'activitat. A primera hora, a les 10, tindrem una sessió de ioga portada per als nostres, els nostres instructors que estan dintre del gimnàs de la Creu Groga i de la Fundació.
I del gimnàs, sí.
I el que faran serà una sessió de ioga i ho farem a l'espai a les 10 del matí.
A les 10 del matí.
I ho fareu a l'espai Can Saleta, el nou espai de l'Ajuntament, sí, que ens han cedit de manera molt amable. És un espai fantàstic, obert. La veritat, quan hi vaig anar a visitar-lo
em vaig
quedar impressionat. I l'adaptarem perquè es pugui fer aquest tipus d'activitat el més fàcilment possible. He de recordar per això que tot aquell que vulgui venir ha de portar, si pot, la seva màrfaga de casa.
Ja
que
és la més seva?
Màrfaga
vale,
de casa.
L'estoreta.
L'estoreta. No? Ja que és molt més senzill per ell, fa servir la seva màrfaga. Nosaltres intentarem facilitar el major número de màrfagues possibles, però si portes la teva de casa, perquè ja ets un experimentat d'allò,
clar,
fantàstic.
Clar. Això a les 10 a Can Saleta, aquest diumenge.
A les 10 del matí a Can Saleta, sí.
Per anar preparant el cos.
Exacte, una miqueta, per
molt
estirar.
Molt bé, I quan acabeu?
Una vegada acabem, convidem a tots els assistents al ioga,
sí,
a que baixin al Monument de la Sardana, on serà el nostre centre de sortida, tant per la marxa com per totes les activitats que seguiran, on farem una xocolatada.
Val, però primer serà la marxa o la xocolatada?
No, primer la xocolatada. Nosaltres ho fem una mica al revés.
Val.
La gent que vulgui córrer, quan acabi de córrer, sí que pot prendre xocolata amb nosaltres, no hi haurà cap tipus de problema. Encara quedarà xocolata, suposo.
Sí.
Però ho fem més que res per tots els nanos que acompanyaran a les famílies, per entrar una miqueta en calor també. Però una vegada acabi la marxa, de segur que ens queda encara xocolata.
Mira, ara veiem imatges d'aquesta Christmas Race. És el tercer any. Us aneu consolidant? Perquè no és competitiva, però quanta gent hi participa habitualment?
L'any passat vam tenir uns 150 dintre del que era la secció no competitiva.
D'acord.
I vam tenir 5 corredors en secció competitiva.
Val. Per tant, hi ha dues modalitats.
Exacte. El que fem és venir a passar-nos-ho bé.
Això per descomptat.
Per això ho fem amb disfresses, no només fem els premis pels primers que arriben, sinó que també farem premis per les millors disfresses que corren la cursa.
Però parlem d'aquestes dues modalitats. La no competitiva, quin recorregut és?
El que farem serà sortir del Monument de la Sardana, anirem fins al Far, és la primera vegada que fem aquest recorregut nou, anirem fins al Far i des del Far el vorejarem i tornarem a baixar cap al Monument de la Sardana.
A veure, des del Far entenc que escales de la piscina amunt i passant pel pont de fusta?
Passarem pel pont de fusta, exacte.
D'acord, i baixant cap al Far.
I baixant tornarem cap al Monument de la Sardana. Aquí hem comptat amb la inestimable ajuda del TriCBM, que ens portaran tot el tema voluntaris, muntarem el circuit amb ells, i al cap de la cursa sempre anirà seguit per una bicicleta a l'hora de controlar els seus temps de manera més exhaustiva.
Aquesta la no competitiva. I la
aquesta
competitiva?
La competitiva, perdó.
Aquesta la competitiva.
I la no competitiva, cadascú que vagi al seu ritme, que camini com vulgui, el circuit estarà obert durant una hora i mitja, no hi ha cap tipus de problema amb una hora i mitja de fer 5 quilòmetres, i els esperarem a tots al Monument de la Sardana.
I quin és el circuit?
És el mateix.
El mateix, d'acord. Però aquí no hi ha temps.
Aquí no hi ha temps. Cadascú que ho faci al ritme que ell vulgui. En competitiva sí que tindrem en compte els temps a l'hora de donar els premis, en no competitiva no ho tindrem. Sí?
Molt bé.
Hi haurà tant premis per categoria masculina com premis per categoria femenina. Repartim una miqueta això. Ens agradaria sobretot créixer en la vessant competitiva i ens consta que bastant dels inscrits fins ara venen a córrer amb temps, però realment on ens ho passem bé és amb tota la vessant de la gent que ve a disfrutar, disfressada, a fer la xocolatada, d'estar amb nosaltres, a gaudir d'aquest dia, que ja et dic, al final és un regal que nosaltres intentem fer a la ciutat de Calella.
De fet, quan preparàvem l'entrevista amb el Xavi em deia, em va quedar això, diu, això és un regal que volem fer nosaltres a la ciutat de Calella. Per quin motiu? Per apropar més la fundació a la ciutat, per obrir-se més?
Nosaltres ens formem part d'una fundació que forma part d'un centre mèdic, no? Ens adonem molt que el nostre nom és molt difícilment dissociable de la nostra imatge com a centre mèdic. Amb això, amb aquestes iniciatives, el que volem és que la gent se n'adoni que no només estem fent visites, no només estem portant el dia a dia del nostre centre mèdic, sinó que, a més, tenim aquesta vessant social que per nosaltres és més senzill, ja que disposem de molts equipaments i disposem de molts professionals que ens ajuden moltíssim, però que volem donar aquest plus a l'hora d'ajudar de manera social a tot el poble. Com ja us dic, la inscripció és un fet gairebé simbòlic, ja que nosaltres intentem fer-ho no per tenir un benefici social, econòmic, sinó per tenir un benefici social, per passar-nos-ho bé un dia, per aprofitar el Nadal i per aquí que tothom vulgui participar a la Fundació, que al final és la nostra idea, que estar el més integrats i ajudar el màxim possible de la ciutat.
Una fundació, la Creu Groga, que està... Pràcticament tot el que feu està vinculat al món de l'esport, no?
Exacte. La nostra manera d'arribar a la societat parteix de la idea de que una persona que fa esport és una persona que està més plena, no? Sobretot ens dirigim cap a la joventut. És la nostra idea principal quan fundem la fundació, és dirigir-nos a tots aquells nanos menors d'edat que no poden accedir al món de l'esport, sigui per temps, sigui per recursos, i a través d'aquestes ensenyances que nosaltres procurem a través de l'esport, ja que no és fer esport i només, no és donar una pilota i córrer, i no, sinó que intentem donar un mètode per treballar l'esport i perquè el que s'aprengui dintre de l'esport sigui transferible fora del camp de futbol, transferible fora d'on practiquem l'esport, cap a les famílies, cap a l'escola, convertint aquella persona i empoderant aquella persona d'una manera important.
Fins i tot també ens deia el Marc Guaita, que havia vingut alguna vegada aquí a la ràdio, reconduint algunes conductes, no?, de joves doncs, que en un moment donat s'havien descarrilat una miqueta. No?
En aquests 3 anys hem tingut diferents exemples de nanos que realment no tenien res a fer. Havien acabat la seva escolaritat, no tenien cap objectiu, i això és un problema que no només veig jo des de la consulta, sinó que a més percebo totalment a la societat i quan fem els projectes d'escola, que també tenim una secció que és projecte escola, on veiem que els nens arriben això, tercer, quart de l'ESO, no tenen cap objectiu, no saben què fer, no saben com continuar endavant, i justament és l'edat també on deixen de practicar esport. Aquestes extraescolars, com pot ser el futbol, el handball, als 14-15 anys abandonen aquesta pràctica. I quan abandonen aquesta pràctica, entren en altres pràctiques. I aquí tenim dos camins.
Aquí hi ha el risc d'això, de descarrilar una miqueta. No?
Exacte. Si nosaltres els hi procurem un espai segur on fer esport i a sobre els hi procurem habilitats de la vida, eines que ells després podran fer servir en els seus altres ambients, a l'hora de buscar feina, a l'hora d'estar dintre d'un ambient de treball, a l'hora de tractar amb la seva família, aquests nanos fan una transformació total.
Clar.
Passen de ser agents passius, agents totalment actius dintre del seu nucli social. I això és el que busquem, aquesta transformació. Nosaltres tenim un mètode preestablert amb el que treballem, que el que fa és estructurar una miqueta els valors i les eines que volem transferir, i a partir d'aquí comencem a treballar, no? Com t'he dit, també tenim un projecte escola que funciona des de fa 3 anys ja a Escoles Freta, del que n'estem molt orgullosos i la veritat n'estem traient molt de suc, on veiem realment aquesta transformació. No? Comencem des de primària, ens anem fins a secundària.
Però aquest projecte escola en què consisteix?
El que fem és integrar aquestes habilitats i aquesta manera de treballar dintre de les sessions d'educació física. Nosaltres no li diem classes, nosaltres establim el moment educatiu com una sessió, per sessions diferenciades, i el que fem és, dintre d'aquesta sessió, treballar un tipus d'eines. No? Per exemple, treballem el lideratge. Doncs, a través de l'esport, com podria ser en aquell dia que practiquen el hockey, doncs anem a treballar el lideratge. Posem diferents líders, analitzem com funciona aquest lideratge, fem partícips als nens de les avaluacions del lideratge dels altres, de les avaluacions pròpies del seu lideratge, i aquí entenen realment d'una manera pràctica què és el lideratge. Una vegada hem fet la sessió d'educació física, Freta fa una cosa fantàstica, que és les sessions d'educació física són de 2 hores, i aquí dona molt de temps a treballar tot. Transferim una altra vegada aquests aprenentatges a dins de la tutoria. Llavors, refresquem dins la tutoria que porta el tutor del curs què hem fet a educació física, com ha funcionat, traiem els conflictes, ja que nosaltres entenem els conflictes com algo fonamental per aprendre.
Sí, sí, clar. De fet, és el que després et trobes a la vida, no?
Exacte. Un conflicte és un conflicte és una oportunitat d'or de solucionar alguna
cosa. Totalment.
Llavors, pots fugir als conflictes o pots afrontar els conflictes. Una vegada afrontes aquest conflicte i el resols correctament, aquest conflicte probablement no es torni a repetir. O si es torna a repetir, tindràs eines que abans no tenies per poder resoldre.
Xavi, tens la sensació de que potser la gent de Calella no coneix prou la Fundació?
Perquè, per aquest motiu, per altres, intentem portar a terme tot el tema de la Christmas Race, iniciatives d'aquest tipus. Mm. Ja que nosaltres, al final, el que volem és que està el més integrats possible dintre de la població. És un dels objectius que tenim a través al llarg de tot aquest any, però també hem de pensar que portem 3 anys només. I clar, muntar una fundació no és una cosa senzilla.
Clar, sí.
A més, tots els
però és una llàstima, perquè tenim un projecte molt xulo i que segurament, si ara anéssim pel carrer fent una enquesta, potser hi haurien moltes persones que no sabrien de què els estem parlant.
Sí, estic totalment
no?
d'acord. Però ara estem començant a sortir fora. Al principi, pensa que els que col·laborem dintre la fundació també tenim la nostra feina dintre del centre mèdic.
Sí, sí, sí.
Llavors, va ser una cosa que va sorgir, això, qui vol participar, qui vol col·laborar, qui pot col·laborar, i llavors ho vam fer tots de manera voluntària. Uh-huh. Aquest any ja ens estem consolidant com un agent important i comencem a sortir fora. Comencem sobretot a treballar amb escoles, treballem amb el Consell de l'Esport de Barcelona, que són els nostres mentors d'alguna manera dintre del nostre mètode. Ara començarem un projecte que es diu Superacció, del que són beneficiaris de la Caixa i...
Uh-huh. Sobretot, doncs el que heu de fer és venir més a la ràdio a explicar-ho.
Quan vulgueu, vosaltres demaneu quan vulgueu venir i vindrem. No
venir més i així és una manera d'explicar a la ciutat doncs, tota la feina que feu des de la Fundació, no?
Quan vulgueu, nosaltres encantats de venir.
Mm-hmm. Ens queden poquets minuts. A sí. La Christmas Race, aquest diumenge.
Seguim. Doncs primer començarem amb el ioga, com us,
a les 10,
com us he dit a la
sí.
canceleta. Després tindrem la xocolata que convidem a que vingui tothom. Començarem la cursa a les 11:30. I una vegada hàgim acabat la cursa, començarem una activitat de zumba en l'escenari que tenim allà davant del Monument de la Sardana, on també ha estat convidat tothom, i vindran els dos monitors de zumba que tenim també al gimnàs, no?
Qui
ha col·laborat molt amb nosaltres uh-huh. en aquesta iniciativa de la Christmas Race. Una cosa que hem incorporat també aquest any, i ja et dic, nosaltres el que volem és que això sigui un regal, és la col·laboració d'un mag d'aquí de Calella, que és el sí. mag Marcel, que és un noi que ha vingut totalment gratuïtament
altruistament.
I altruistament. Uh-huh. Li hem d'agradir molt aquest fet. I farà un espectacle pels més joves, de màgia, pels nens. Intentarem també que hi hagi algun tipus d'activitat més pels nanos, però la idea és que us quedeu tots a dinar amb la nostra botifarrada, que també té un preu molt simbòlic.
Carai, vaja, que fas un diumenge complet,
sí.
I tant.
A més, és el dia 22, podeu sentir la grossa i després venim nosaltres.
Sí, clar, és veritat que aquest diumenge és el dia de la grossa, doncs no tenia jo, és veritat, sí, sí. Doncs aquest diumenge ja ho sabeu, en la Christmas Race, si podeu anar-hi disfressats, millor, perquè dona un plus
de Nadal.
De Nadal i és que està molt bé.
Sí, sí.
Molt bé, Xavier. Doncs gràcies per haver vingut a la ràdio a explicar-ho.
A vosaltres i quan vulgueu ja sabeu on estem.
Molt bé. Fem una pausa, arribem a les notícies de les 11 i la tertúlia, ja ara.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And
And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us informa Pere Gilard. Matí d'afectacions a Rodalies, amb retards en determinades línies com l'R2 Sud, que superen els 30 minuts per un descarrilament a primera hora d'un tren a l'estació de França de Barcelona. Els fets han tingut lloc a poc abans de les 7 del matí i han afectat un comboi procedent de Sant Vicenç de Calders, de la línia R2 Sud. Els 60 viatgers han pogut baixar del tren sense cap problema i sense resultar ferits. Des de Renfe s'alerta que a poc es recupera la normalitat després que ja s'hagi posat a lloc el comboi averiat. Més qüestions. La Diputació de Barcelona ja ha reobert avui els accessos del Parc Fluvial del Besòs, tancat des de dijous passat a causa dels abocaments a les aigües del riu Besòs per l'incendi en una fàbrica de Montornès del Vallès. El parc ha obert portes en el seu horari habitual de tardor, de 10 a 6 de la tarda, després que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi certificat aquest dimarts una millora de la qualitat de l'aigua després de dur a terme diverses inspeccions a la zona. Més qüestions. Vilafranca del Penedès comptarà amb un nou centre de secundària a partir del curs vinent. S'instal·larà al Molí d'en Rovira i tindrà dues línies d'ESO. Així ho van anunciar la regidora d'Educació de Vilafranca, Txell Montserrat, i l'alcalde del municipi, Pere Regull. Ens ho amplien des de Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia. Vilafranca del Penedès tindrà un nou centre d'educació secundària. Serà el 5è institut públic de la ciutat, tindrà dues línies i se situarà al barri del Molí d'en Rovira. Les dades dels darrers anys han evidenciat la necessitat futura d'un equipament educatiu per la franja de secundària i el nou institut serà ja una realitat el curs vinent, com destaca la regidora d'Educació, Txell Montserrat.
Que ja ens han confirmat que l'any que ve tindrem un nou centre educatiu de secundària a Vilafranca. Creiem que això és una molt bona oportunitat, Primer per poder afavorir una millor distribució, després perquè no haurem de posar els típics bolets que cada any anem situant als diferents centres educatius de secundària.
Actualment hi ha 15 línies entre els 4 instituts públics de Vilafranca i l'any que ve s'arribarà a les 16 línies amb 5 instituts. El nou centre se situarà concretament al carrer de la Vinya número 23 en un terreny municipal proper a un parc infantil o a la zona d'horts urbans. L'Ajuntament ha triat aquest espai pensant també en la mobilitat de la zona.
Gràcies, Josep Maria Soler, des de Ràdio Vilafranca. Anem ara cap a Sant Andreu de la Barca, on un comerç, que s'anomena El Teu Gust, ha estat guardonat amb el desè concurs d'iniciatives empresarials. Ens ho amplien des de Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
El teu gust és una parada del mercat de Sant Andreu de la Barca. Ha estat premiat a la millor iniciativa comercial del desè concurs d'iniciatives empresarials del Baix Llobregat Nord. Gustavo Alberto Rojas, responsable de la parada del mercat, ens explica quines són les seves especialitats.
Cafés, 18 tipus de cafés diferents, 74 variedades de tés e infusiones, unas 36 variedades de bombones belga y mucho chocolate, y actualmente también hemos incorporado todo una variedad de pasta.
Per la seva banda, el regidor de Comerç i de Promoció Econòmica, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Juan Pérez, destaca quines han estat les claus a l'hora de guanyar aquest premi.
Quan tens una proposta diferent, una proposta que et personalitza, una proposta que fa difícil que una altra persona tingui la capacitat d'expressar aquella idea que tu has generat, doncs bueno, és el resultat de que al final quedi reconegut.
El teu gust, Comerç de Sant Andreu de la Barca, premiat en el desè concurs d'iniciatives empresarials del Baix Llobregat Nord com la millor iniciativa comercial de la comarca.
Gràcies, Jordi. I en esports, el Calafell ha obtingut l'últim bitllet per anar a la Copa del Rei d'Hoquei Patins, superant el Lleida per 4-2. De moment, això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Darrera tertúlia, última tertúlia dels dimecres d'aquest 2019, abans de l'aturada per les festes de Nadal, i tenim avui a la taula a la Teresa Márquez. Bon dia, Teresa.
Bon dia a tots i a totes.
A la seva esquerra, Fernando Vallabriga.
A l'esquerra sempre, bon dia.
A la dreta, Miquel Campoy.
Bon dia, sí, com
estàs? Ho tenia fet expressament, eh? Però també a la dreta hi ha en Jaume Torrent.
Molt bon dia.
I a l'esquerra hi tenim el Francesc Membrives.
Molt bon dia.
A veure, Francesc, ara?
Hola, sí, ara sí, bon dia.
Bueno, ben trobats. Algú de vosaltres pensa anar a veure el Barça avui a la tarda o què?
Sí.
Carai.
Per lo menys mirarem d'anar-hi. Si el veiem o no, això és el de menys.
No,
per mi,
jo vull veure.
No, jo també, però
vull
si
veure
no...
tot el show, totes les mentides que s'han fet, tota la propaganda que es fa, tot el que cobrà La Vanguardia avui per portar a primera pàgina una notícia, i després, per supost, disfrutar del Barça i disfrutar d'en Messi i disfrutar de que en aquells de Madrid els guanyem.
Ja està tot dit. Vinga, pleguem.
He dit. Tu
què dius, avui, La Vanguardia?
S'arribarà o no?
Seré un bitxo fero, però de futbol ho sento, però no...
Ja.
Jo, bàsquet, sí, si em dius que vagi a veure un partit de bàsquet, segurament perquè...
Està content, ahir va guanyar.
Un Barça-Penya que aquesta setmana que tenen...
Ahir va guanyar el Barça.
Sí, tampoc em vaig poder veure, però lamentablement, però tot i així sí que diguem que ho busco més.
Ja veig que deu ser de la penya.
No, però, home, no, però també hi ha gent que és del Barça i no pot mirar els partits, n'hi ha pocs, però...
No. Des de que ens van treure l'Eurolliga, diguem, del Fusión, i ho hem de veure a través d'aquell canal, que ja mos perdo tots, l'Eurolliga.
Sí, és veritat.
Tu, Jaume, aprofites qualsevol escull per... Tac.
No, jo pregunto.
Deixa anar.
Jo pregunto. Jo pregunto.
Mira que
perquè,
després de casa et renyen,
A veure, del meu que ha parlat, d'allò... Sí, perquè hi ha el Penya-Barça... Jo penso
no, doncs sóc
no
de Sant Coder, a més a més, o sigui que formo part d'una penya del Barça de bàsquet.
Ahir va guanyar el bàsquet i és...
I en Miquel de quin és?
Pues mira, pregunta-li.
Va, Miquel,
ja està, pregunta-li. Miquel.
Jo faig com... El futbol no m'agrada, no? Ara, si s'ha de ser simpatitzat d'algun club, home, que sigui el Barça, no? Però no vol dir que sigui...
Però, escolta'm, la reivindicació de Tsunami és que ells volen que jugui el partit, l'única cosa que volen, la pancarta del Spain Sit and Talk, no? Com penseu que acabarà això? Si no hi ha la pancarta no jugarà, si hi ha la pancarta... Què? No, tot jo, per una pancarta, no?
Jo penso que afortunada, o sigui, no és que els segueixi molt, però afortunadament o no afortunadament és un moviment pacífic i és un moviment que tenen molt clar fins on poden arribar. I jo estic segur que si a les 4 hi ha una reunió, a les 4 els diran el que tenen que fer. I tot ho altre són invents o manera de xerrar, perquè des del dia 28 de, o 27 o 26 d'octubre fins avui li han anat donant marxa i marxa i marxa. O sigui, no hi penso jo. Jo penso que veurem el partit i que lògicament buscaran o trobaran el sistema perquè surti el que es fa a la televisió. No oblidem que la retransmissió no depèn ni del Barça, ni de, o sigui, és una empresa privada i lògicament penso jo que el que passi en el camp, si no és una cosa excepcional, no es donarà. En el camp, tots els, la majoria dels partits surten en anuncis o pancartes amb lo dels presos polítics, amb lo de la llibertat, que normalment no es donen. Les proclames que es fan en el minut 17 tampoc es donen mai. Per tant, avui jo penso, honestament, que el fullon el tindrem amb un altre fora del camp, amb un altre puesto on es pugui veure, o sigui, que estigui lligat amb el camp, però que vull dir que es pugui veure i es pugui ser retransmès.
Quina responsabilitat hi té el Barça amb tot això? És el que ha de permetre o no aquesta pancarta? És que no ho sé.
No crec que depengui només d'ell, no crec.
No, home, però clar, ells però, clar, són els responsables, són els propietaris del camp, ja, per tant, són els últims que han de dir.
Són els propietaris, però...
I a més a més és que...
El futbol, el de la federació té un dir, perquè allò...
Sí, però allò està en Barça. Estem parlant d'una carta que diu sit and talk, no diu llibertat presos polítics, que en aquest cas possiblement algú se'n podria... No sé qui, però algú es podria molestar, o algú a Espanya no sé què, o algú... No, és una pancarta que diu sit and talk... No
qualsevol
entenc.
Frase ja avui en dia és susceptible de ser censurada.
Però això ja és anar qualsevol. Més enllà i buscar-li tres peus al gat. I hem arribat a un punt que fins i tot respirar sembla que algú molesti. Però precisament aquesta pancarta no li trobo el què. Jo crec que, i això parlava a micro tancat, que se li ha donat una importància excessiva. Vull dir, el Llumaneta que va decidir que s'havia de suspendre el partit, doncs aquell, a més, és com tot. Quan més importància li dones a un fet... Més importància acaba tinguent aquest fet, malgrat que en un principi doncs, no havia de ser així.
No, a veure, sí, perquè jo crec que el que no es pot admetre de cap de les maneres, sigui el Barça o sigui l'equip que sigui, el camp de futbol que sigui, és la imposició. Això ho farem perquè ho farem. I pressionar o no pressionar per convèncer de que s'ha d'acceptar. Semblava que no era només la pancarta... A les grades, diguéssim, on tenen els espectadors, sinó també al camp de futbol, a la gespa, que allà volien posar un altre. Sembla ser que és això, no? Però, a més, imposant. I jo crec que digui el que digui la pancarta, això no es pot acceptar de cap de les maneres.
Miguel, si començàvem a parlar d'imposicions, no acabaríem mai, eh?
Vull dir que en aquest cas, del Barça. No
sé. S'ha permès de tot, menys que es digui anar-se, diguem, en un camp de futbol, es veu.
Exacte, podríem parlar d'això. Quantes vegades s'ha faltat el respecte a jugadors?
I en canvi...
Ara s'ha fet actes de racisme i resulta que... Quan hi ha algú un que missatge... diu nazi amb un nazi...
Exacte, un missatge que porta la concòrdia ha de ser, diguem-ne, penalitzat o ha de ser... No,
però això és perquè no
posem, ha acceptat... On te posem el llistó?
El Barça ho podia haver acceptat des del primer moment i no hi ha cap problema.
Però és que clar, les negociacions del Barça amb el Tsunami no les sabem nosaltres. No sabem qui ha dit què.
Ni les pressions que té el Barça externes a federacions i a més.
Però vull dir, qui ha transmès que el Barça li han fet... O sigui, li han imposat això i el Barça ho ha negat? La premsa.
No
hi ha cap més.
No fiquem tot a la premsa, no el mateix.
En el programa de preguntes freqüents, va sortir una suposada entrevista amb els del Tsunami.
Twitter.
Però a part d'això, jo us volia recordar una cosa. Vull dir, clar, com que sou del bàsquet, però vull dir,
vinga, xinites,
els dies de la Champions,
escolta, el Membrives ja estira l'esquena.
Quan hem de xiudar, xiudem, i quan és el minut de...
No anava per aquí, vull dir,
allà se'ls retransmet,
en els partits de la Champions des de fa anys. No sé si us heu enterat de que quan es toca, o sigui, hi ha la bandera de la UEFA i quan es canta l'himne de la UEFA se xiula tot a l'estadi, això, tots els partits de la Champions. perquè no es pot posar allà, o no es pogués, no es pot posar una pancarta que digui el que digui, que diuen que dirà el que dirà. O sigui, la realitat és aquesta. En el Camp Nou, vull dir, hi ha pancartes, en el Camp Nou hi ha xiulets, i entitat, o sigui, la UEFA és un organisme de futbol, que estem parlant de futbol, molt important, i en canvi l'himne de la UEFA s'atxiula tots els partits. Per tant, no fem res.
Tampoc simplifiquem o traiem, diguem, responsabilitat del Barça perquè el va té. El Barça juga a la puta i va a Ramoneta des de fa molts anys amb això. El Barça i el bàsquet, ho he vist com ha fet treure pancartes als presos polítics un dia, a tothom, als dracs, al Sant Coder, a tothom, i després al cap de dues setmanes les ha permès. O sigui, que en aquest cas depèn del vent com bufa, el Barça gira una banda o una altra. No culpabilitzo, al final té una massa social al Barça que és de moltes bandes originària i també és responsabilitat, diguem, evidentment, diguem, vetllar per això. Al final, si és una empresa o no ho és, també ho ha de vetllar. Ara, que no... tampoc hi donem, diguem, aquesta innocència en aquesta acció. Jo sí que me la crec, en aquest cas, diguem, que decideixi ell que no i punto, eh? Vull dir, i que hagi dit que no, diguem, fotut en aquest sentit o una cosa semblant, eh? Sí. Malgrat el missatge, perquè sigui polèmic per segons qui i vulgui evitar aquesta polèmica.
Eh? Donaria diners per assistir al dinar dels dos presidents, a veure què es diuen, no?
Bueno...
Oh, t'ho juro que pagaria calés, eh?
No, aquí som capaços d'estar parlant 3 hores sense passar, diguem-ho, sense passar de la superfície.
Home, escoltar... compartiran hotel, no? Que es veu que és la cosa més extraordinària del món.
I habitació? I habitació també,
un en un pis i l'altre en un altre.
Home, no es veuran, no, però no puguin influenciar-se.
Home, compartiran hotel, m'has posat a huevo.
Un sobre de l'altre.
Va, en sèrio, s'arriben uns extrems quan es parla de futbol. Jo, a casa, els meus fills són molt seguidors d'una història que es diu Deportes 4, que són la cosa més madrilenya que pot haver-hi, no? I en aquest cas, qualsevol cosa mínima és que l'extrapolen, no? I fan plànols i resulta que compartiran hotel i no podran anar i allò es desbordarà. Vull dir, estan...
Es creuaran a l'ascensor.
No, i estan, estan alimentant un relat tan fals que és que fa vergonya d'escoltar. De
però vaja, aquest és el futbol, eh? Jo no...
Aquest és el futbol.
No entenc per res.
Tu cantar i...
Jo cantar i fer ràdio, poca cosa més. I, però aquest és el futbol, ho porteu tot sempre a l'extrem, eh?
No,
els d'allà i els d'aquí, eh?
Mira, aquí
va, home,
tot això... Imagina...
Aquí, vosaltres, quan juga un jugador, el dia que ho juga malament, ja és el pitjor del món.
Com diuen, rasguem-nos les vestidures.
Això,
això és mà d'inversa.
Això hi ha el bàsquet, el futbol, el handball. N'hi ha els pessimistes, hi ha els optimistes. Però això no vol dir que en general. Però tot això del tsunami, és que penseu una cosa, que tot això ho va portar el que va anul·lar el dia que tenien que jugar.
Que era de Madrid.
I és veritat, i és un que és del Madrid. I ho va anul·lar. Jo em quedi sempre que per què el va anul·lar si ara els hi han donat temps, a organitzar-ho, a fer-ho encara més fort, això del tsunami. És que, i tot ve d'allà. Jo, bueno, per mi que això,
veure,
per mi que estava estudiat.
El dia que estava programat, les accions que es temien, jo crec que fins i tot no eren les de tsunami. O sigui, amb tots els aldarulls que van haver-hi a Barcelona i tal, jo no responsabilitzo tsunami a tots aquests aldarulls. O sigui,
no, és que ara, això tsunami és una cosa, distingeix. I el tsunami és una altra. És
exacte, distingeix. El tsunami és un moviment...
No,
pacífic.
No necessito distingir-ho, jo tinc claríssim.
No, però ja ho he dit, no, és veritat.
No, i què passa, que els CDR no?
Eh?
Els CDR no ho són?
Els CDR no ho sé, com a mínim, vull dir, tenen
com
molta
mínim,
gent...
Que estan a presó?
Com a mínim
els han agafat?
Estan agafat, no ho sé.
Vale.
Jo no distingeixo ni assimiu, al contrari. El que estic dient és que aquell dia s'intentava evitar... aquella circumstància i segurament han aconseguit una circumstància diferent, segurament exponencialment més important a efectes mediàtics, no?
Perquè més inflat,
possiblement, no, més inflat, no, simplement
més preparat,
a veure, Campoi,
pacífic o no pacífic, el cas és que fa 2 mesos,
sí,
o no sé quan, que estan tallant, sigui el CDR, siguin els altres, la Meridiana cada dia. I això perjudica a milers i milers de persones que tenen
estan,
que entrar.
Estan al dret de mobilització. I si els donen permís inclòs,
eh?
I en permís inclòs.
Però no és el tsunami, el de la Meridiana.
Bueno, no,
són veïns de la Meridiana.
Pregunta'ls-hi els de París, a veure què els hi sembla. Exacte. Que estan fent per una cosa de 62 a 64. Mentre d'aquí, que és el que molts partits de la dreta els interessa, que allà ajupir-se i baixar els pantalons, ens van posar del 65 al 63 de la jubilació i ningú va dir res.
Primer baixem els pantalons i després ens ajupim, perquè si no és més complicat.
Sí. I doncs ja ho veus, van posar del 65 anys al 67 i ningú va dir res, ni jovent ni ningú va dir res. I allà fa més de 15-20 dies que, comparat amb això...
Les gasten diferents, els francesos.
I no els criminalitzen.
No comparteixo amb aquest.
Vale, doncs.
O sigui, no és solament el baixar o el pujar els anys, és que hi ha 42 sistemes de jubilació, de les quals tots els funcionaris de metros i de trens, que són un fotimero, aquests se jubilen, poden jubilar-se actualment als 52. Si a tu te diuen, per decret o llei, passem dels 52 als 62 o als 64, què faràs?
Munto un pollo que s'acaba...
Què has de fer?
Escolta, però no són només funcionaris allà.
10 anys més, allò, diguem,
allà
que ja estàs assumits,
gran,
quan ja veus l'orilla que diuen, quan ja estàs veient que s'acosta al mar, allò...
La nostra jubilació, com ja està cremada, només n'hi ha una, no, ja no val més ni queixar-se.
A més, una jubilació ja més llarga i amb unes quantitats més petites.
Jo conec gent que havia treballat a Endesa, abans era Fecsa, i s'havia jubilat amb 52 anys, i en canvi ara això no ho poden fer. Vull dir que el canvi tampoc es tracta d'avui per demà.
Però no sé si són jubilacions o prejubilacions.
No, però les jubilacions anticipades, sobretot a les caixes i els bancs.
Però al final té la penalització.
A veure, tots a l'hora, no? Que això sembla el mercat municipal.
Prou.
Ojalà sembla del mercat municipal, que no hi ha ningú allà.
Però es continuen fent, sobretot.
Fasca,
reprofita
per repartir.
Nena, no riguis.
Et vaig escoltar el del mercat l'altre dia.
Què vaig dir?
Allò de que sí, perquè allà la cosa anava bé, però mira, va haver de fer-se moltes coses i vas nomenar, gràcies que m'ho vas nomenar.
No sé de què m'estàs parlant ara.
Però vas nomenar,
sí,
i això és
l'important. Sí, el dimecres passat va sortir.
Sí,
va sortir.
Diu, veu d'això,
Jaume en sabria molt d'això.
Sabria molt de parlar, no va parlar d'algú del mercat.
Sí. Però bé, no?
Sí, i tant.
Sempre, no l'has content.
Sempre parles bé, som els tortulians, com embolica.
La liem pas.
No vas dir un merdem, però...
T'has tocat avui.
Escolta'm una cosa, jo ja ho dic moltes vegades, jo a vegades aquesta tertúlia me'n vaig amb mal de panxa a casa, eh?
Què dius ara?
Perquè a vegades ve algú aquí i zasca.
Doncs mira que molt de dimecres te'n vas amb mal de panxa, però llavors a la tarda vas a cantar al mercat.
Sí, clar.
Per treure's el nuc.
Es deixa tortir a dret, és igual a qui hi hagi davant, eh?
En Jaume recupera, i quan fa una setmana que no ve...
Home, la setmana passada no va venir, i escolta, aquest ha disparat.
Vaig quedar en terro.
No sé si han d'obrir aquesta caixa.
Voldria parlar de Calella, si no us sap greu, eh?
Sí.
Perquè tenim la gent de l'atletisme que diuen que la reforma de la muntanyeta serà la desaparició de l'atletisme a Calella. Ahir vam parlar amb Ilias Regrari, que és el president del club, i va dir això.
Crec que és una cosa que s'hauria de contemplar. Més que res que els darrers anys s'havia fet així, des de la construcció de la zona esportiva de la muntanyeta. Allà hi convivien tant futbol com el club d'atletisme Calella, i s'hi disputaven competicions i partits de futbol. Llavors, la cosa és tant que si es limita l'ús de la gespa per afavorir que aquesta no es faci malbé i es destinen recursos per cuidar-la, nosaltres creiem que no hi hauria cap mena de problema.
Feia referència a la gespa artificial. Parlava també dels llançadors, deia això.
L'últim atleta de javelina que hem tingut s'estava plantejant a marxar a un altre club, més que res perquè aquí no veia futur i veia que posava moltes pegues pel tema de llançar. Així que hem perdut els llançadors de javelina i martell, però ara el que estem fent és treballar des de nivell escoleta i iniciació per tal de formar nous atletes en aquesta disciplina.
També feia referència als llançaments.
Tot el que és llançaments, els principals, javelina, disc i martell, no els podríem dur a terme. Només ens quedaríem amb el llançament de pes. Amb el que resulta que l'atletisme desapareix en aquesta ciutat. Més que res perquè si traiem una de les modalitats que configuren l'esport en si, ja no es pot dur a terme aquest esport. Només ens deixarien el que seria córrer i saltar.
Perquè amb la gespa artificial no es poden fer doncs, aquestes disciplines. I parlava també del tartan.
la renovació del tartam és una cosa que anàvem demanant de fa molts anys i que és una, bueno, una cosa indispensable, més que res perquè el sintètic té una, un ús de vida útil de no més de 10 anys, més o menys, i és una cosa que s'hauria d'haver renovat fa uns, si no m'equivoco, uns 5 anys. Uh-huh. Així que nosaltres això ho rebem de forma molt positiva.
Bueno, per això és el que ha dit.
No, jo és curiós perquè vull dir, ho he llegit i, vaig, i me recorda exactament com va començar el problema quan es va plantejar fer-lo de les pistes d'atletisme foment a tots els esportistes de Calella de futbol a la porra. O sigui, va haver-hi un interès especial perquè es fes tal amb la gespa natural i tot... tot
però perdona, Vallabriga, què parles? És que ara...
Parlo de
la muntanyeta.
De la muntanyeta,
del començament,
sí.
De quan es va construir.
Exactament, estic parlant de llavors i vull dir... El que ara ell es queixa de que l'atletisme li passarà tot això i tot això. Poc en aquell moment, ell i els de l'equip de govern, poc els hi va importar els equips. O sigui, en aquell moment, a part del Calella, hi havia la penya solera de Calella, de petits.
A la muntanyeta.
Escola.
A les escoles, que érem un fotimer. Els hi va importar tres pitos que només es pogués fer servir el camp de gespa una vegada a la setmana quan li tocava tocar, li tocava al Calella perquè jugava a la Lliga aquí. I després, l'altre diumenge, pues, deixàvem pujar algun equip o de juvenils i de més. Però un partit...
Però on vols anar a parar amb això?
Vull anar a parar que em recorda exactament, o sigui, el que nosaltres dèiem en aquell moment, nosaltres, si m'identifico en aquell moment, defensant la situació de la penya solera, vull dir, nosaltres estàvem defensant que, vull dir, el fet de fer-ho d'aquesta manera estava perjudicant a 300 o 400 esportistes de Calella i els hi va importar tres pitos. Van voler-ho fer com ara. De totes maneres, hi havia una cosa que també és especial, que és el de les 6 o 8 pistes. Les 8 pistes donen dret a que es facin campionats de nivell nacional.
Sí, però diuen que no hi ha espai, que han de deixar molt la muntanya.
Deixa't.
No, deixa't, no, és el que han dit.
Espera't un moment.
Però acaba.
Un moment, ja hi vaig. Vaig parlar d'això amb el regidor o un dels regidors que porta. I me van dir que no, que les 6 pistes, que s'ha demostrat que no vindria més gent. La gran excusa que hi havia era que si feien 8 pistes, això seria atracció turística, perquè aquí...
Però això qui t'ho ha dit?
Això ho he viscut jo i m'ho ha dit un...
Anava a dir, perquè, perdona, dit, a nosaltres ens han dit que és una falta d'espai, el tema de les pistes.
I m'ho ha dit un regidor. I me va dir fa 7 dies o 6 dies, o sigui, després de la conversa aquesta, me va dir que això d'atracció turística que n'ha d'anar, que s'ha comprovat, i que al cap de 5 anys o 6 anys de posar 2 pistes més suplementàries, seria un fracàs i, en canvi, la inversió seria gran.
Podem saber qui t'ho ha dit, això?
No, perquè és una cosa secret. Fora de...
Molt bé, els de més. Cas... Va, Miquel.
Sí. Home, digues,
Miquel.
No, bueno, el cas és que jo crec que això, ja no és que vingui malament des del principi, però que l'ideal seria que el futbol estigués allà on és, i que el club d'atletisme doncs, també tingués unes pistes. Però com que això no ha estat possible... Ara s'ha d'arribar a trobar una solució, no? Aquesta solució jo crec que s'hauria de trobar, però sense perjudicar també el club d'atletisme, que a última hora és un club que jo recordo que quan tenia 15 o 16 anys anava allà a la platja a practicar, no? Però també té un historial i té, no és un club de fa 4 dies, no? Per tant, aquesta solució s'hauria de trobar. Que no hi ha més camps de futbol. Mira, això que dius de que si es fa una pista més, també es podrà fer una pista més d'atletisme.
Dues.
Són 2 metres. Més.
A veure, jo no sé fins a quin punt Calella, ciutat esportiva i tot el que vulguis, però això per atraure més turisme, jo crec que el turisme que ve aquí i que practica aquest esport... són més aviat nois joves, nois i noies joves, no és seria molt difícil que vinguessin esportistes d'elit, perquè hi ha 8 pistes a Calella. Per tant, escolteu, s'arribi amb una solució, però tenint en compte de no perjudicar tampoc més del que pot estar allà al club d'atletisme. No?
Hi ha un fet aquí que s'està enfrontant a uns esports amb els altres, estan fent que gent realment, diguem, del bàsquet estigui en amistat amb gent del patinatge o gent del atletisme, gent del futbol, etc. I jo crec que això es va dirimir, o com mínim es va intentar dirimir, quan es va fer, diguem, tot l'estudi de les accions que s'havien d'emetre al pla, diguem, d'esports, diguem, de la ciutat i de les infraestructures, diguem, que
el
calien.
El pla d'equipaments esportius.
El pla d'equipaments, perdona'm. En aquell pla, diguem, tothom va dir la seva, tothom, diguem, manifestar, tothom va argumentar, hi ha gent, diguem, que la va dir més grossa, hi ha gent que la va dir més petita, però era un moment oportú per poder-ho fer. Ara no és que no ho sigui, però ara és fer safreig, ara és fer mal, les coses com són. O sigui, en aquell moment, quan es va determinar també, diguem, aquesta acció que es faria, en aquell moment has d'imposar totes les teves pegues, escolta'm, que pot perjudicar, tots els esports han de tenir la cabuda, inconvenient està aquí, que hem motivat, diguem, des d'aquesta ciutat, a que tothom faci esport, i totes les disciplines necessiten d'una estructura. Ara, evidentment, hi ha estructures que per 3 persones seran més complicades de fer que per 300 unes altres. I al final el futbol és el rei del mambo, i el futbol ja, inevitablement, m'agradi més o m'agradi menys, és on té més, diguem, nens i nenes, i van, mira, Sant Pol van obrir, pum, i van tenir tot ple de nenes, diguem, en un cap de setmana. Vull dir, és allò, diguem, és una atracció, diguem, brutal. Llavors, no es pot obviar que hi ha més nens que cap altre esport, i el que dèiem, 300 nens és una quantitat, o 300 jugadors, és una quantitat brutal com per perdre's en favor de qualsevol altre esport. O sigui, s'ha de buscar una alternativa a que aquest altre esport, diguem, es faci. Si en aquell moment es va sacrificar aquesta escola, diguem, de futbol a canvi de tots els practicants de l'atletisme, mal fet, ja considero, però que l'escenari, jo crec que no és el posar el crit al cel ara, perquè el que aconsegueixes és enfrontar això, futbol amb atletisme, i no toca. O sigui, toca quan estàs assentat amb tots allà, escolta, la meva mesura proposada és aquesta, no, aquesta em perjudica a mi, doncs arribem a un consens, no? Arribem a practicar-les totes si es poden, i les que no es puguin, doncs en un futur...
Vols dir que en el seu moment el club d'atletisme hauria d'haver defensat tot
jo
això
que...
en el projecte aquest? Que
jo crec que sí, si, no sé si ho va fer, igual estic parlant, però sigui com sigui, si es va fer en aquell moment i no es va aconseguir, diguem, millorar la proposta, diguem, real, la que hi ha, diguem, actual... Però algun motiu també serà en aquest sentit, perquè van tenir, diguem, l'escenari oportú. És com quan no vas a votar i després t'emprenyes, diguem, tothom, diguem que hi ha govern.
Però és que això es fa habitualment, eh? Perquè la crítica és l'esport d'aquest país.
Al final el resultat és aquest, desenfrontar un esport amb l'altre, i és el pitjor que ens pot passar.
Torrent.
Jo vaig dir l'altre dia...
Jo em penso que tot això que dius, home, suposo que l'atletisme vas posar-ho i més... perquè jo he anat a reunió també per allò de les vides, home, això has de superar-ho per força, el que passa que llavors el de dalt trien el que tu dius, 300 o 100, però sembla que vulguis dir que l'atletisme no va fer prou força
no,
i ara
també,
fa,
no, també
un moment,
no,
un moment.
No, no pretenia,
jo,
també,
jo crec,
també és possible que sí.
Jo tampoc hi era, i el turno no devia ser la reunió de l'atletisme,
no,
però suposo que l'atletisme no va posar-hi tot el que tenia que posar, el que va, que llavors el de dalt suspès en el que ha de triar. A més a més, amb això de l'atletisme, segons jo vaig entendre, quan va començar a fer això per mirar de cada deport el que faltava així, jo vaig entendre que farien això del camp, però llavors que posarien una zona de cantada amb gespa natural per la javelina i pels llançaments. Això és la proposta que jo vaig entendre al principi, que posarien això a la gespa natural barrejada, no sé com ho faran, i a més...
No, és gespa artificial.
Artificial,
eh?
Vull dir. Però llavors van dir, al principi, quan van començar fa 2-3 anys la reunió d'aquesta, que farien amb un costat...
Mixta,
posarien,
no? Mixta.
Com gespa natural... Sí. Pels llançaments, que serien decantat de les pistes.
És perfectament comprensible la seva reclamació.
A més, aquí també el fallo. Vull dir, el mal és que també, com van fer la gespa natural, clar, és un puesto molt dolent. Clar, normalment sempre dura més, però allà és un sot, un bagueny, i no va resultar. Allà jugaven 3 partits en una setmana i hi havia per llançar-ho allà al camp. Per la terra, perquè és monsot, no ho sé.
No, i és un peix que es mossega la cua, evidentment. Si no tens instal·lacions per fer tir, llançaments, no tindràs mai gent que faci llançaments, no tindràs escola, no tindràs bressol. Ja. O sigui, i si ho atens per dues persones o tres persones, ostres, és una estructura, diguem, caríssima per mantenir per dues o tres persones. Llavors, si tens un pla d'acció que et garanteix, doncs, com a mínim, doncs, tenir un futur o preveure en un futur una evolució aquest esport, provem-ne. Però si no...
Ho podrien amb un costat, ara. O sigui, a l'hora d'acabar a fer el pressupost i van veure que no anava bé, però la intenció era aquesta. Per almenys del que et parlava, com van començar a parlar amb tots els esports i tot el que sigui, que farien a part un tros pel llançament, acabant així, amb gespa natural, que no tindria res a veure amb el camp. Ara, si al final ho han mirat i no el resultat, això ja
potser
no...
Potser el problema més greu en aquest sentit és el que deia Miquel, que es va intentar doncs, això fer coincidir en un mateix espai la pràctica de dos esports que inicialment podia pensar algú amb bona voluntat de qui podrien coincidir, que podrien complementar-se, i amb el temps s'ha vist que hi ha coses que un no pot mantenir o l'altre no acaba de...
La gespa, la gespa és molt més perjudicat.
El que passa que em sembla que ho he dit altres vegades, no només amb el pla d'equipaments esportius, sinó amb una sèrie de projectes que es fan, projectes de tot tipus, de turisme, de cultura, tal. I a vegades són tan complerts aquests projectes, en aquest cas d'equipaments esportius, que veus durant quants anys s'ha de fer tot el que diuen allà, l'import de totes aquestes millores que s'hagin de fer, i veus com va passant el temps i al final es fan un 20 o un 30% de les coses que hi ha en el projecte. Què passa? Que allò es torna a revisar al cap de 4 o 5 o 6 anys i pràcticament ha quedat antiquat. Però això passa gairebé amb un 80% dels projectes, grans projectes que es fan, perquè després no es compleixen. Mira la quantitat de tot el que puja el projecte aquest del pla d'equipaments i això difícilment es podrà fer. No?
Això tant localment com... del país, en general.
Sí, és que de fet és això.
Tots fan 1.000 i arriben a 200. Fan el de 200 i el que dieu. Llavors d'allò queda petit.
No, els interessos han canviat o l'estratègia és una altra i llavors tot allò, doncs vinga el calaix i tornem a fer un altre que en el seu moment serà més llarg. I...
Voldria recordar jo que si no recordo, si no estic equivocat, era 1.300.000 euros per arreglar allò.
1.300.000
euros. I això és part del pressupost que demà s'aprovarà o no s'aprovarà, la més important de tot el pressupost.
Però amb 10 o 15 anys, em sembla. Amb molts anys,
No,
si s'aprova és que la intenció és executar-ho tot.
Ja, executar-ho tot. Vull dir que això no és us més el tartan, canviar la gespa, els lavabos, allò. I és amb anys endavant. Sí, el que jo vaig dir és...
Jo no vaig entendre això, però bueno.
Sembla que fins l'any 2000... Has vist
en quina elegància ha entrat el tema dels pressupostos?
No, si és
que... És que, Vallabriga, és que els pressupostos, el que són les inversions, funciona de la següent manera. Si tu amortitzes aquest any 1 milió d'euros, de cara al pressupost de l'any que ve no pots dedicar una partida d'inversions a 2 o 3 milions d'euros. No pots aportar més d'allò que has estat amortitzant.
Sí,
però... Si no són inversions...
Però si no recordo...
Si no són subvencions i coses d'aquestes.
Que miraran del subvenció, també si ho poden subvencionar, ho van dir-ho,
Massa suposa que això ja ho ha d'haver
tantejat. Però de moment ells han comptat sense subvencions. I que miraran...
Ja, però recordem que el govern tampoc té pressupostos, el govern català, per tant...
Tots estan junts allà.
Però si no recordo malament, Miquel, l'altre dia es va dir que es dedicava 1.300.000, que és el que a mi em va sorprendre, perquè són cèntims que tenim, o sigui, que l'Ajuntament té, que no els ha gastat.
En aquest cas, sí.
Estem parlant d'aquest cas. Sí. I, en canvi, després jo, amb aquesta idea, quan vaig parlar amb el regidor que sigués, doncs me va donar a entendre que aquest 1.300.000 sortiran avui.
Demà.
Vull dir, clar, vol dir que sí, els tinc perquè no els he gastat, però vull dir, ja els tinc invertits. Sí. I a part d'això, alguna més del pressupost?
Doncs mira, anem a parlar... És que ho has fet tan bé, Vallabriga.
És elegant.
Avui m'ha sortit bé.
T'ha sortit, perquè també volíem parlar
de pressupostos.
Demà tenim el ple de pressupostos i ahir Guillem Mogomís de Ciutadans deia això.
no hemos cerrado nada todavía, ¿eh? Realmente presentamos las propuestas, ¿vale? Y dependiendo de lo que nosotros entendiéramos que sería viable y luego analizando las partidas presupuestarias y viendo las inversiones que se iban a hacer y lo que se dedicaba a política social, el aumento que había habido y todo esto, pues entonces nos decantaríamos.
Ah, nos decantaríamos, però no va dir el seu sentit de vot. I avui, Núria Freixas, de la CUP, ha dit això.
Vam estar una hora i mitja reunits, i molt bé, molt positiva, però clar, quan estàvem en aquesta reunió ens van dir que just feia 10 minuts es havien tancat els pressupostos, val? Llavors nosaltres encara no havíem fet les propostes d'inversions, que ja estaven els pactes fets, les propostes d'inversions fetes d'altres partits polítics, clar, estava tot quadrat, diguéssim. A la llei de la comissió informativa sí que he de dir que hi ha propostes de diferents partits polítics, eh? Hi ha propostes d'ERC agafades, hi ha propostes de Ciutadans agafades.
I fa pocs dies, el Carles Ferrer d'Esquerra deia això.
Assumint, primer de tot, que no són els nostres pressupostos, eh? Això, per començar, els nostres pressupostos crec que serien molt diferents, no? Si no hi hagués el tema dels càrrecs de confiança, jo crec que estaríem per facilitar els pressupostos del 2020. Jo crec que l'esforç que ha fet negociador l'equip de govern és important, però hi ha cosa, és a dir, no ho sé. És a dir, és una valoració gran que s'ha de fer amb tothom.
Doncs això és el que deien els polítics. Uns diuen que ja està fet, que ja estava fet, que no van poder entrar a negociar. Guillermo Gomis que diu que no posaran línies vermelles...
Però això és maco, és com anar a veure una estrena d'una pel·lícula fins al minut zero, no sabràs què passa.
Que el principal escull és el tema dels càrrecs de confiança.
Sí, a veure, això, abans del ple de pressupostos, dies abans, una setmana, 10 dies abans, es fan les comissions informatives, i a les comissions informatives cada partit pot presentar totes les propostes que vulgui, i en allà s'acceptaran o no, o es faran modificacions, o que sigui. O sigui, quan això arriba al ple, pràcticament hauria d'estar tot decidit. Vull dir, que hi hagi una reunió el dia abans o dos dies abans per veure si alguna petita cosa ha quedat pendent, però el funcionament és aquest. Els partits ho han de fer abans de la comissió informativa o durant la comissió informativa.
Home, és que sí, no? Però imagina de plantejar-te amb el més calent a l'aigüera i esperant ara, a veure què pot passar.
Voluntat de diàleg per part de l'equip de govern, és que l'ha de tenir, és que està obligat, perquè si no li aprovaran. O sigui,
no hi ha bona voluntat, hi ha obligació.
Si tinguessin majoria absoluta, doncs possiblement funcionaria d'una altra manera. No sé.
I una notícia que ara mateix estem publicant a la nostra pàgina web, nova oportunitat perquè Calella tingui platja de gossos. De fet, ho portaven tots en el seu programa electoral, excepte Junts. No? Bueno, la CUP, juntament amb Esquerra, i els comuns presentaran moció demà perquè s'iniciï aquest procés per habilitar aquesta platja de gossos. Ens deia Carles Ferrer l'altre dia l'entrevista que li van fer, que era un tema dels punts de negociació, i ens va dir l'equip de govern no en vol ni sentir a parlar de la platja de gossos.
És que platja de gossos significa no tenir bandera blava. Això tothom ho té clar, no?
No, em sembla que no.
No, sí.
O sigui que hi ha molta gent que els hi fa gràcia perquè tenen una... Bueno, els hi fa gràcia.
A veure, és que a Calella hi ha tres platges i hi poden haver tres banderes blaves.
Correcte.
I això es fa amb una...
No, però vull dir que el tram que hi hagin gossos, a dia d'avui, els que donen les banderes blaves no volen gossos a les platges.
Bueno,
que pot canviar els criteris, perquè aquesta gent ha canviat de criteris moltes vegades. Però inicialment, jo parlo per l'any passat...
Però si ets sensible a tots els teus ciutadans que t'estan demanant això des de fa anys, reiteradament, crec que ho has de posar
si
sobre la taula.
Però si ets una població turística... Ja estic fent d'advocat del diable perquè jo tinc gos.
Sí.
Val? I al meu gos li agrada anar a la platja.
El meu no, però sí.
Val? Que després hauríem de parlar...
El meu no s'han de dar.
Hauríem de parlar aquesta falera que ara tothom porta els gossos a les platges, que no és que els gossos hagin demanat d'anar a les platges, però bé, això és un altre debat molt més profund.
Hauríem de tenir un debat amb els gossos.
Clar, és que dona la sensació que ara tothom, els gossos, amb una falera d'anar a la
platja... Anem a fer un consell, diguem, de caní, que ens expliqui, diguem, realment...
Exacte, doncs n'hi ha de psicòlegs canins, que un altre tema.
I tant,
que hi ha psicòlegs canins.
Jo crec que la qüestió és a on es... Nosaltres també ho teníem al nostre programa. És la situació. Si tu dius, escolta'm, això ho farem entre el passeig de Garbí i escolta'm, totalment en contra, faltaria.
Bueno, aquí recordem les paraules del regidor Torres en el debat electoral que va dir, que va despertar doncs, els somriures de la gent que hi havia a la platea, que va dir... a davant de quina casa posem la platja de gossos, va dir el regidor Torres, no? Sí.
I llavors, llavors, si se decideix, ja veureu el debat intens que generarà sobre el lloc.
Jo repeteixo.
Perquè hi haurà els detractors i els defensors. I us puc ben assegurar que els defensors dels animals hi ha gent molt apassionada, per dir una manera fina. Vull dir, gent molt...
Però hi heu anat a la platja, per exemple, a la nit de Sant Joan? O sigui, hi heu anat a la platja després d'una vetllada d'aquestes, diguem, d'un cap de setmana, diguem, intensiu d'agost? O sigui, la platja, diguem, general, està feta una merda comparada, diguem, i ens queixem de la que com pugui quedar la dels gossos, si realment jo crec que els que tenen gossos i saben tenir-los, deixaran la platja més neta que la que tindràs al costat.
No es parla tant de defecacions, ja posats a parlar en plata, sinó de miccions. Mm-hmm. És a dir, el problema està en que una platja de gossos necessita una neteja molt específica.
No,
a més a més,
feta
d'una manera
Sant Joan és un
que
dia,
els gossos no es puguin
acumula, diguem, el de Sant Joan, ja, tot el que hi ha a Sant Joan, i no fas tota la merda, diguem, que fan els gossos en tot un any.
Exacte, però,
però
és un dia.
Allò és cada dia. No sé si ens entenem. A veure, el gos, que jo també estic conforme, i jo crec que es trobaria molt fàcilment. I estic conforme, també tenen el mateix ús, dret.
Que es trobaria molt fàcilment el què? Una ubicació?
Una ubicació, jo trobo que la zona que no hi ha bandera blava, home, es podria trobar. Ara,
sí, però allà hi ha gent que va a la platja i que potser no hi està d'acord,
bueno,
eh?
Llavors que hi vagi una mica més avall, que vagi una mica més avall.
De 300 persones o 200.
Ja, home, no hem resolt el problema dels pescadors. Després de tants anys.
Hi ha containers que estan a casa teva, a sota, i n'hi ha que han de caminar com d'aquí aquí al mercat. Aquells que han de caminar tant també deuen dir, home, per què tu el tens aquí a la vora? O jo tinc a la vora, per què no el tens tu a la vora? Escolta, ens hem de sacrificar un pel d'altre, ja ho sé que costarà.
Això vol dir ser ciutadà, però...
Mare?
Això vol dir ser ciutadà, però
és que jo trobo que sí. Nosaltres a l'estiu, podem el cas, comparant allò que has d'afluixar, a l'estiu, a la plaça de l'Ajuntament, bueno, estem quasi dos mesos, que hi ha música dia sí, dia no, quasi.
M'estàs comparant la música amb el pipí?
Amb el dormir. No, escolta, jo ho dic...
Bueno, d'alguna manera, espera que ho podíem acabar lligant, eh?
Jo ho dic amb les molèsties, que si un ha d'aguantar més, que un ha d'aguantar l'altre. Però, home, escolta, hi ha un temps que d'allò, nosaltres, a les 12... hi ha moltes vegades que hem d'anar a dormir i sent la música. Et molesta? Sí, però no. Vull dir, és lògic, és un temps i així. I això també, això de que, home, jo vaig a banyar davant de casa. Doncs em vaig a banyar, carai, 100 metres més avall.
Oi, per què d'anar? La resposta és, per què he de ser jo que m'he de sacrificar? Els gossos no demanen anar a la platja.
Se li diu, digue-li a un veí que tingui gos, al teu veí que té gos, per què ha d'anar? I aquell li explicarà.
Bueno, el cas és que, perdona, que a Pineda ho tenen i està situat en un lloc en el límit amb Calella.
Problemes va haver-hi també, eh? Problemes va haver-hi perquè el va portar al Poble allà, Nou. No el tenen a Pineda, el tenen al Poble Nou.
Jo no crec que aquella part de la platja tingui bandera blava ni que l'hagin demanat mai, no? Per tant, a més està ballat, jo passo cada dia perquè vaig a caminar i ho veig, i la gent allà es comporta i els animals també, per suposat.
Els animals acostumen a comportar-se millor.
Sí, no hi veig. És qüestió de l'espai, del lloc.
Vol dir que una platja de gossos ha d'ocupar 100 metres quadrats, 200, 300?
Depèn si els gossos són molt grossos.
No, fumem, no. Però entenem, jo ho dic, vol dir que ha de caminar tant aquell veí que ha d'anar.
Home, però cal un espai considerable,
de moment
no?
Ha de caminar, que ha de travessar la via. Doncs que tregui la via, pobre home, perquè clar, si no...
La via, tornem a parlar de per què no traiem la via.
No, perquè és que si ens hem de queixar, es queixem de tot.
Jo el que estaria en contra és del Pipi Can, el que hi ha al costat del parc de les
Veles. Del parc de les Veles.
Allò sí que ho trobo, perquè és un lloc que van les criatures, que els nens, les nenes que van allà, i al costat del Pipi Can, i ningú diu res.
Bueno, això també veu que del Pipi Can també n'hi ha un, que d'aquest que hi ha aquí els pins, que és, vull dir, recte, que queda allà davant, que ara allà hi ha el col·legi del Far, s'han posat. Però allà també, jo trobo que s'haurien de mirar-ho, perquè allà trobo que a vegades molta canalla, com surt del col·legi i tot així, entren a dins a jugar. Clar, els pares ja hi van, però clar, ara és el pas de la canalla. I jo, a veure, amb el meu dia els haig de vigilar cada vegada, perquè si no, ja d'escudir ja entren a dins, clar, a jugar. Vull dir, clar, en puestos que hi ha canalla, és el que trobo, o que hi ha coses per canalla, un pipicant és molt perillós.
Jo podria sentit. Dir, doncs, al platja tres quarts del mateix. Els nanos que entren dins de la platja dels gossos pel que sigui, no, toquen no, aquella terra que s'aprenen de pixos.
Però no dius que estan marcats.
Sí, sí, no, no, això però també la, poden entrar.
Això és el mateix que les platges que hi ha les barques, entrar i sortir de barques. Oh, la canalla també pot entrar i es pot fer mal.
Exacte.
Ja, però vull dir que...
És el que deies, si es vol buscar la punta...
Sí, però al final estem sempre diguem reduint el mateix, el gos ho estem reduint a un semimoble, o sigui, a un element més que és el ciutadà el que té el dret o no el té. Perdona'm, el gos, no sé si no ho ha demanat, però tampoc havien de prohibir, o sigui, en aquest sentit, diguem, l'accés a segons quins espais. O sigui, repeteixo, si el tractem com un moble, evidentment, diguem, el responsable seria amb el seu propietari i serà la voluntat del seu propietari, diguem, a que mani. Però en aquest sentit, doncs, sempre reduïm una mica l'anàlisi això mateix. O sigui, si tu deixes un gos, diguem, en llibertat, perquè, diguem, no, és que als patges no hi puc anar. O sigui, no sé si m'explico, o sigui, l'animal en si... No,
perquè s'han plantejat les platges inicialment per a les persones.
Sí, però i per què?
Doncs,
sí.
Doncs perquè hi ha hagut algú que està
vale, ple... Però no. Que,
a veure,
i per què prioritzem parlant... aquest interès, o sigui, aquest dret, diguem, de la persona i no del gos?
A veure,
perquè
i
s'ha
perquè...
fet sempre així bueno, i ara s'ha generat el debat animalista.
I per què si hi ha un gos hem de recollir les caques? Perquè segons aquest principi que tu dius... Per què s'han de recollir?
Home, perquè si tu, fas el, si tu fas el carrer te l'hauràs de recollir també.
Sí.
O no,
vale. Però llavors, no, però és que a més hi ha una altra cosa.
Que a vegades hi ha caques que jo no. Tinc dubtes no, de que siguin
una...
fetes per
les sí, caques. Però sí, vale, pot no, ser una qüestió de salubritat. Si
però les,
no
caques,
no bé, no.
Les caques, més o menys, no sé, penso que la gent que teniu gossos, doncs més o menys la major... Creu, avui creure que la majoria està mentalitzada.
Sí,
però els pipís... Que poca gent veig que vagi amb una botella de...
Pues jo cada dia més.
Cada vegada
canvi,
més.
Sí. I en canvi a Pineda sí. És obligatori. Sí. A Palma de Mallorca són 500 euros per no
però
portar
si
l'aigua.
Però si
Pineda és obligatori.
I el que has de mantenir un equilibri.
Escolteu una cosa. Que us, mira, si de cas acabeu fent la tertúlia, però no. Micro tancat perquè hem d'acabar. Que ja...
Ara que ens
ja... Sí, no, ja tenim més temps. M'agrada molt acabar parlant de pipís i caques.
És genial.
I que en Jaume ho posi allà a la mateixa balança, la música.
Ui, aquesta,
no,
Jaume.
No, jo poso amb les molèsties que la gent es queixa de tot. I sí, la música sí. També es queixa.
Sí, tens tota la raó.
N'hi havia una que es queixava d'un lloro, veí. Sí,
sí. Era jo, vaig ser jo.
Vale.
Escolta, vaig tenir un lloro.
Vale.
No, doncs, escolta... Per cert, que el lloro deu haver mort,
sí.
Que no ha cantat més.
Vale. Per això t'ho dic.
Deixa'm
que...
desitjant als nostres oients, de part meva, doncs, que passin unes bones festes de Nadal i de Cap d'Any.
Tant de bo sigui així.
Exacte, i ens tornem a veure l'any que ve.
I el divendres us esperem al pica-pica.
El dia, una última...
Però ja,
el dia que votin els gossos, tindrem el pica-pica.
Bones festes tant a la dreta com a l'esquerra.
Oh, així m'agrada.
I que visca el Barça
sí.
I guanyi avui.
Apa, adéu.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups, i això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Nadal 2019, campanya Passejant per Europa. Campanya dels suma quilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el suma quilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Au, doncs, recte final de la ciutat d'avui, com sempre a aquesta hora, amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs mira, seguim a voltes del pressupost, que sí, ja ens hi anem acostant. A la data en què es portarà a ple serà aquest dijous. Seguim, doncs, recollint l'opinió dels partits de l'oposició. He d'avançar que demà tindrem l'última hora, en aquest cas, per boca del govern municipal, del representant del govern municipal, del seu portaveu, de com han culminat aquestes negociacions, que, i anem al tema, pel que ha explicat la regidora portaveu de la CUP, ja fa uns quants dies que està resolt, perquè Núria Freixas ha explicat a Ràdio Calella Televisió que dimecres va tenir una segona reunió amb el govern, en aquest cas amb el tinent d'alcaldia d'Hisenda, que va ser dimecres passat, i que en aquesta trobada, doncs, ja se'ls va comunicar que el govern havia arribat a un acord, que ja tenia pactat els pressupostos perquè aquests es puguin aprovar aquest dijous. Que se li va comunicar això, però no amb quin dels partits de l'oposició. Sabeu que el govern està en minoria, necessita algun dels suports externs, algun suport extern, o almenys que se li faciliti l'aprovació del pressupost amb abstencions. Aquest és el tema. Li preguntarem al portaveu del govern si ens vol avançar, doncs, amb qui ha tancat aquests pressupostos. Si bé Núria Freixas ha explicat que la comissió informativa d'aquest dilluns, que és aquesta trobada que es fa a les vigílies dels plens, sí que van poder comprovar, i en el document ja definitiu, que aquest projecte de pressupostos, doncs, recollia algunes de les propostes fetes per Esquerra Republicana i Ciutadans. Això és el que diu la portaveu de la CUP. No sé si per aquí aniran els trets. Esperem treure l'entrellat de tot plegat en les pròximes hores. Sí que la CUP ha explicat que a les últimes hores ha traslladat a l'executiu un últim document de propostes en el capítol d'inversions, perquè diu que és l'únic en què se'ls ha deixat parlar, l'únic en què estaven oberts a debatre i a negociar. Propostes que van dirigides a la zona del Salicru, d'allà dalt, de la Riera cap Aspre, on hi volen fer una inversió per posar-hi bucs d'assaig, una escola-taller, per dinamitzar una mica aquest espai, també perquè s'instal·lin plaques solars en diversos edificis municipals. I la tercera proposta d'inversió de la CUP fa referència a aquesta casa, demana una partida de 42.000 euros per la millora de les instal·lacions de Ràdio Calella Televisió. Aquestes són les propostes i que ha fet la CUP en el marc d'una negociació, doncs, que diuen ha estat molt acotada, i d'això justament se'n queixen. També avancem que de cara al ple de dijous, una de les mocions que es debatran és la de que textualment es diu en l'enunciat fer de Calella municipi amic dels animals pet friendly. Un enunciat que recordarem que en sona del ple del mes d'octubre. Llavors es va presentar aquesta moció amb molt contingut, amb moltes propostes a l'interior. No es va aprovar llavors aquesta voluntat de Calella com a municipi amic dels animals, ara aquest dijous es torna a portar a ple, però d'una manera molt més sintètica, vaja, sintetiquíssima, perquè la moció inclou únicament l'inici del procés perquè Calella tingui la seva primera platja de gossos, el primer tram sí. de platja en què es permeti l'accés dels gossos. Aquesta proposta la presenten conjuntament la CUP, Esquerra Republicana i Calella en Comú, que diuen confiar que s'aprovarà perquè recorden que tots els partits que ara mateix estan a l'oposició i, per tant, també Ciutadans, portaven la platja de gossos en el seu programa i així ho van defensar també durant la campanya electoral. Avui a l'informatiu acabarem de repassar l'ordre del dia d'aquesta extensa sessió ordinària amb la que es posarà punt i final a l'any polític aquí a la ciutat de Calella. Avui a l'informatiu també parlarem d'aquesta operació Grèvol que sí. els Mossos d'Esquadra posen en marxa cada any per garantir la seguretat ciutadana també de les compres durant aquesta època nadalenca, sobretot amb més presència policial en les zones més concorregudes aquí a Calella, al carrer Església, per exemple.
Sí.
I avançarem doncs una mica què és el que preparen la gent de la Fundació Creu Groga per aquesta crisi Christmas Reis, que
Per aquest diumenge, sí, sí.
Doncs a aquesta de prova esportiva amb rerefons solidari, també.
Molt bé, Dolors, doncs a partir de la una.
Gràcies.
Vagi bé, gràcies. Acabem la ciutat d'avui amb música dels Rollins i amb aquest clàssic de la banda. Avui fa anys del naixement de Keith Richards, el baixista i líder de la banda amb Mick Jagger. El dia com avui, de l'any 43. Demà tornem, parlant de teatre, a partir de les 10:04. Adéu-siau.